informació. Bona tarda, són les 6. Primer titular a aquesta hora per l'equip viari, Mariluz García, bona tarda.
Hola, bona tarda. La via més complicada, la Ronda Litoral de Barcelona, amb retencions des de Zona Franca i fins a Ciutat Vella en direcció al Nus de la Trinitat per un vehicle avariat i després de Sant Adrià de Besòs fins al Nus de la Trinitat a causa d'un accident. En sentit contrari, també una llarga cua des de Poblenou i fins a Montjuïc en direcció Llobregat. I destaquem també les entrades per la C58 i la C33 amb cua des de Montcada fins a Torre Baró.
Alicia Sánchez Camacho nega estar al darrere del cas de la guerra bruta contra l'independentisme. L'exlíder del PP català declara davant la Comissió d'Investigació del Congrés. L'exsecretària general dels Populars, Maria Dolores de Cospedal, també ha desmentit aquest matí en aquesta mateixa comissió que existís una policia patriòtica encarregada de fabricar proves falses contra els líders del procés, malgrat admetre diverses reunions amb l'excomissari Villarejo, considerat el responsable d'aquesta trama. El govern ha acordat amb Esquerra Republicana un rebaixa de la part autonòmica de l'IRPF per les rendes de fins a 33.000 euros. Es reduirà un punt al primer tram de l'impost. Es preveu que el govern ho aprovi demà i s'aplicarà la declaració de renda de l'any que ve. La Conselleria de Drets Socials ha destituït la directora general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, la DGAIA, Isabel Carrasco, i el subdirector Joan Mayoral. El departament ha confirmat que la decisió estava presa fa setmana sense donar-ne més detalls. S'espera que es coneguin els relleus entre demà o dimecres. 10 anys després dels fets, unes 400 persones han homenatjat avui les víctimes de la tragèdia de Germanwings. 150 persones van morir en l'accident provocat pel copilot que va estar ballant l'aparell als Alps. Les delegacions dels Estats Units i Rússia discuteixen a l'Aràbia Saudita un alto el foc parcial a Ucraïna que afectaria les infraestructures energètiques i la navegació comercial al Mar Negre. La delegació ucraïnesa també continua a l'Aràbia a l'espera de nous contactes amb els nord-americans. Donald Trump diu que aplicarà aranzels del 25% a qualsevol país que compri gas o petroli de Venezuela. Trump ho argumenta per l'hostilitat de Caracas en un anunci que coincideix amb la represa dels vols de deportació de veneçolans des dels Estats Units. Un jutge federal resol, però, que no es poden deportar presumptes membres de bandes veneçolanes. I els embassaments de Rialp i la Baells desembassen ja aigua després que tots dos hagin arribat gairebé al màxim de la seva capacitat. Els pantans de les conques internes ja superen el 57% de capacitat en un mes de març, que ja és el més plujós del segle.
Catalunya Informació.
6 i 3 esports.
El corredor del Bisma Matthew Brennan és el primer líder de la Volta Ciclista a Catalunya. Brennan s'ha imposat a l'esprint a la primera jornada amb inici i final a Sant Feliu de Guíxols. El defensa del Barça, Íñigo Martínez, s'ha entrenat amb el grup. Tot apunta que Íñigo podrà jugar dijous al partit ajornat contra l'Osasuna. I el jugador del Barça de futbol sala, Juanjo Catela, té una lesió important. Catela passarà en els propers dies pel quiròfan per un trencament de lligaments del genoll dret.
I el temps, els ruixats persistiran fins aquest vespre al Prepirineu i a les comarques de Barcelona i de Girona. Demà dimarts tindrem boires matinals a les planes de l'interior i cel variable a la resta del país. I a la tarda tornaran els ruixats localment intensos a l'àrea de Barcelona i a la Vall d'Aran nevarà per sobre dels 1.600 metres.
I benvingudes a un nou programa de Gent de Carrer a Ràdio Sant Boi, la ràdio pública 89.4. I avui començo el programa molt ben acompanyat i és un programa, de fet, molt especial perquè avui, nois, celebrem els 100 programes d'aquesta temporada a Gent de Carrer. Què tal, com esteu?
Molt bé, tu què tal, Joan, com estàs? Jo crec que és un programa especial perquè 100 no es pot dir cada dia, eh? Demà serà 101, el dijous va ser 99, però 100...
100 només serà
avui.
Jo seré l'únic que porta 270 programes en total.
270,
des de l'inici de la temporada passada. I aquí aguantando.
Aguantando. Un dia he de comptar quants portem des del 2016. Des que vam començar a fer coses aquí a la
estarem
ràdio.
Allà, estarem allà amb la República, no? Potser.
Pues segurament, segurament, sí, sí, sí. És un dia especial. Jo crec que és un dia per celebrar. Les coses com són.
I tant, i tant.
Tu, Joan, què? Estàs content o no? Sembla que tenim problemes per escoltar el John, no?
Sí. Com que l'escoltem molt fluix.
Doncs sembla, si vols, John, posem una cançó.
Posem una cançó i arreglem tot.
Ara m'escolteu millor?
Ara millor.
Ara sí, ara sí. Doncs és que hi ha una sèrie de problemes, però hi ha una sèrie de problemes, Marc,
digues,
per una molt bona notícia.
Vinga.
Ah, sí?
Home, si a l'inici del programa ha estat una mica com ha estat, en part és perquè avui no només celebrem 100 programes, sinó celebrem que la ràdio fa una passeta endavant.
Jo crec, Joan, que podies posar la sintonia des del principi i comencem un altre cop i li donem envergadura a esto, no?, una mica.
Sí, la de gent de carrer, vols dir?
Vinga, va, som-hi.
Vinga,
sí,
va, som-hi. Tornem a començar el programa, va. Borrón i cuenta nueva. Hola, hola a tothom. Torno a ser aquí per explicar-vos una cosa. Ara ho explicarem perquè som gent de carrer a Ràdio Sant Boi, la ràdio pública. Ara sí que us ho hem d'explicar i ara ho podem fer en plenes condicions. Celebrem 100 programes, va. Ara
un
sí.
Aplaudiment, un aplaudiment, 100 programes. 100 programes passats per paraigua i per problemes tècnics, perquè sí, ja sabeu que en aquesta ràdio estan passant coses.
Bueno, és una autèntica aventura cada programa que fem, però ens agrada el risc i això també ens agrada. Però no només, com deia, celebrem 100 programes, si no celebrem alguna cosa més, que de fet ha estat una de les raons per les quals l'inici ha estat una mica atropellat. Perquè, para lucir, hay que sufrir, perquè avui...
Això és frase d'àvia,
sí, sí, sí, però avui lluïm una cosa que us presentarem a les properes setmanes, però que marques una passa important d'aquesta ràdio.
Clar, aquesta ràdio inicia una nova aventura, perquè instal·la Quantums, que per la gent que no té ni idea de ràdio, són uns aparells molt petitons, que el que ens permet és fer ràdio allà on anem. És a dir, si ara volem fer ràdio des de la muntanyeta, anem a la muntanyeta i la podem fer. O volem fer ràdio des de Sant Ramon, ho podem fer. Un aparell que és com una unitat mòbil, el que abans era un cotxe, doncs ara ho podem portar al tamany d'una butxaca. Això és, doncs, una bona notícia.
Com diem, serà una passada endavant important, eh? I no només serà per aquest programa, sinó també per les nostres retransmissions que fem el cap de setmana. Albert Vilar, què tal, com estàs?
Molt bé. Tot el programa. 100 programes, 270 en total, i sí, aguantaré una mica més. No us lliureu res de mi.
De què parlarem avui, Albert?
Avui parlarem de... Ens anirem directe a Roma per parlar de la situació del papa de Roma, que li hem donat a l'alta i ja torna a estar les seves plenes funcions. Parlarem de la jornada feminista que es va viure ahir a Camps Blancs, també del que es va viure dissabte, que va ser la Tecneu, als Jardins de l'Ateneu Santboià, una entrevista a una artista santboiana molt especial, i acabarem la primera hora i ja a la segona hora notícies random, seccions al Marc i, com no, esport local.
Si no m'equivoco, la setmana del 5 d'abril celebrarem 300 programes de gent de carrer.
300 programes.
Llavors haurem de fer alguna cosa. Un superespecial per aquella data.
I tant que sí. Jo sóc el Jon García i amb aquest equipàs us acompanyarem fins les 8 de la tarda aquí a Ràdio Sant Boi. Som gent de carrer. I Albert, quines són les efemèrides del dia d'avui?
Avui més que efemèrides us porto una curiositat, perquè tornaré a el que feia el Janai de dir les coses més random que pot existir però que em creen molt la curiositat, i és que vaig estar tot el dia d'ahir mirant acrònims de supermercats o de coses que tenim al nostre dia a dia que no coneixeria res. Vosaltres sabeu d'on ve Coviran?
Però tu com... A veure, un moment.
Com arribo a aquest punt?
Com no? Arribes tu un diumenge a tarda a posar-te a mirar acrònims de supermercats?
Era el meu plan. Tu saps d'on ve Coviran?
No ho sé.
Ni idea.
És Cooperativa Virgen de las Angustias.
Hòstia, en sèrio?
Saps d'on ve Puleva?
Puleva? No.
Pura leche de vaca.
Oh, m'encanta, pura leche de vaca.
Saps d'on ve Navidul?
Navidul, no, no sé, no sé.
Natural, viejo y dulce. I així podria estar...
I viejo, creus que és una bona, un bon adjectiu per un pernil dolç?
És que hi ha acrònims que no tenen molt de sentit. Per exemple, us en recordeu de la plastilina, que es deia Hobby?
Sí.
Saps on ve?
No.
De José y Vicente, que eren els seus fundadors. Hi ha molts acrònims que no tenen molt de sentit, però així podria estar setmanes i setmanes. Així que, si us pregunteu algun dia, on podeu preguntar a mi i jo em sabré el seu.
Això ho has trobat a una pàgina web? O
a Twitter, un fil
a Twitter. M'encanta, m'encanta, m'encanta.
Doncs molt bé, aquests són no les curiositats... Bueno, sí,
els acrònims del dia.
Els acrònims del dia, podem tancar-ho així, sí. I repassem els temes del dia, començant per la tornada del Papa, Albert.
Sí, com deia al principi, el papa passa la seva primera nit en la seva residència després de 37 dies a l'hospital. Ho ampliarem en uns minuts amb un corresponsal des del Vaticà.
I un ministre anuncia malaltia.
El ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica i secretari general del PSOE a Canàries, Ángel Víctor Torres, va anunciar ahir que pateix càncer. Torres va dir durant un acte celebrat en Gran Canària que seguirà en actiu, que haurà d'operar-se a la fi d'abril, i que les coses caminaran i que tot sortirà bé.
I tenim avenços.
Les delegacions d'Ucraïna i els Estats Units van discutir ahir a l'Aràbia Saudita les propostes per a protegir dels atacs les instal·lacions energètiques i la infraestructura crítica. Avui, els enviats dels Estats Units es reuniran amb la delegació russa.
I Erdogan es queda sense rivals.
Un tribunal d'Istanbul va dictar ahir presó provisional per a Ekrem İmamoğlu, alcalde de la ciutat, que el dimecres va ser detingut al costat d'un altre centenar de persones per dues recerques separades de corrupció i terrorisme. L'arrest va deslligar una onada de protestes als carrers de les principals ciutats de Turquia, entre els que consideren la detenció una maniobra del president Tayyip Erdogan.
I acabem amb una denúncia.
La fiscalia xilena ha obert una recerca per la difusió d'unes imatges de la princesa Leonor passejant per un centre comercial de Puntarenas. La decisió es coneix hores després que la Casa Reial Espanyola anunciés una denúncia contra el centre comercial per filtrar imatges de la princesa obtingudes des de les càmeres de seguretat del recinte.
Jo estic superint d'aquest tema. Vull dir que un centre comercial de Xile agafi unes càmeres de seguretat, vegi que està la princesa i les vengui, les imatges, a la premsa del cor del país i que diguin com han fet per fins periodístics.
Sí, sí, total.
Em sembla meravellós. I que sobre Casa Real comenci tota una artilleria de demandes per intentar acabar amb ells. És com la trama perfecta per una sèrie, no?
Sí, sí, doncs així tanquem el repàs de quins han estat els temes del dia d'avui. I Albert, avui és el dia internacional de...
És el dia del locutor a Colòmbia i a Costa Rica, així que avui no som gent de carrer, som gent de la calle.
Sí, sí. 6 i 12, moment d'actualitzar-nos. Comencem explicant-vos que un forat a la carretera obliga la policia local a tallar el trànsit al carrer Eusebi Güell, Albert.
En aquests moments, el carrer Eusebi Güell, a l'altura del número 9, just davant de la copisteria Copyart, està parcialment tallat per la policia local. El motiu és l'aparició d'un forat considerable a la carretera, que impedeix la circulació amb normalitat. La zona està senyalitzada amb cons, però l'incident està provocant cues. Es recomana buscar rutes alternatives.
I el sueldazo de la 11, cau a Sant Boi amb un premi de més de 100.000 euros.
Què faríem amb 100.000 euros, mare de Déu? La sort ha somrigut a Sant Boi amb un premi de 100.000 euros gràcies al sueldazo del cap de setmana de la 11. L'encarregada de repartir aquesta fortuna ha estat la Maria López, que és venedora de cupons a la paradeta ubicada a la cantonada entre Francesc Macià i carrer Torre Figueres, que ha distribuït aquests 5 cupons premiats amb 20.000 euros cadascun.
I el cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Sant Boi desenvolupa una aplicació que mostra en temps real la resistència i les sensibilitats als antibiòtics per part de la població.
Sí, ho ha fet el doctor Vicenç Díaz de Brito, i amb aquesta eina els metges podran prescriure antibiòtics de manera precisa, adaptant-se als patrons de resistència bacteriana de cada pacient, centre i regió.
I tot preparat per la carxofada d'aquest diumenge.
Aquest diumenge 30 de març es celebra la carxofada, la festa gastronòmica i popular amb el principal fruit del Parc Agrari del Baix Llobregat i símbol de la nostra ciutat com a protagonista.
I quines activitats ens esperen?
Doncs, John, durant el dia d'aquest diumenge hi haurà a la plaça de l'Ajuntament i a la Rambla Rafael Casanova una trobada de puntaires, show cooking en directe, venda de carxofes de la cooperativa agrària Sant Moiana, un dinar degustació a càrrec dels restauradors locals amb la col·laboració de la guanyadora de Masterchef Junior, la Valentina, i final de festa amb DJ.
Doncs molt bé, aquestes seran totes les activitats. Albert, entenc que tu també estàs amb ganes, no? O què?
Ja per fi arriba aquest diumenge, tenia més ganes. No del programa de 100, sinó de què significa que comença aquesta setmana i aquest diumenge arriba ja la carxofada.
I, sens dubte, un dels protagonistes d'aquest cap de setmana ha estat el Papa Francesc.
Grazie a tutti. E vedo questa signora con i fiori gialli. più brava.
Aquest que escoltàvem és el propi papa, que van ser les seves primeres paraules des de la seva hospitalització davant d'una multitud de gent que es va reunir per assistir a la seva reaparició. Com podeu escoltar, segueix mostrant un aspecte bastant cansat, eh, nois?
Diuen que el conclave només pot passar si el papa mor al seu llit a la seva residència. Jo amb això em quedo.
Doncs veurem el que acaba passant. En qualsevol cas, marxem cap al Vaticà. Allà tenim una corresponsal, que és la Clàudia Sacristán, que ens ho explica tot plegat de més a prop.
El papa Francesc va ser ingressat el passat 14 de febrer a l'Hospital Gemelli de Roma perquè portava uns dies arrossegant una bronquitis que li impedia parlar bé, li impedia acabar els discursos, durant les seves intervencions públiques tossia molt, i aleshores, un divendres com qualsevol altre, va decidir anar a l'hospital a fer-se unes proves, i en aquell moment els metges van considerar que era necessari que es quedés ingressat. Des d'aleshores han passat 38 dies. I és que què tenia el papa Francesc? Bé, de primeres els metges van dir que patia una infecció polimicrobiana, però que aquesta infecció després va evolucionar a una pneumònia bilateral. Però no només això, perquè durant aquest mes i una setmana Francesc també va patir una anèmia, una insuficiència renal i dues crisis respiratòries molt greus que, en paraules dels metges, van posar en perill la seva vida. Per fi, ahir diumenge, tot va acabar i Francesc va rebre l'alta. Abans de marxar de l'hospital, va voler sortir al balcó a saludar la gent en una reaparició molt, molt, molt comentada arreu del món i viscuda amb especial emoció aquí a Roma. Per què? Doncs perquè la seva imatge, no sé què s'esperava la gent, però ell va sortir amb una veu feble, un somriure tímid i en cadira de rodes, alguna cosa que ja estàvem acostumats abans que entrés a l'hospital. Però bé, després d'aquesta petita intervenció, va pujar al cotxe per tornar al Vaticà, però abans va dirigir-se a la Basílica de Santa Maria la Major, que és on està com una verge de la que ell és molt, molt devot i que sempre visita després dels seus viatges. Un cop acabada aquesta parada, ja va anar a Santa Marta, la seva residència on ell viu, perquè no va voler traslladar-se al Palau Apostòlic, i allà seguirà la seva lenta recuperació.
I això s'acaba aquí? És a dir, està 100% bé o encara no?
Bé, abans que res, crec que cal recordar que el papa té 88 anys, pateix diverses patologies prèvies i no té completa funció pulmonar perquè de petit van extirpar-li una part del pulmó. Tot i això, el que han dit els metges per justificar l'alta és que Francesc porta dues setmanes de millora estable i que, tenint en compte que serà una recuperació llarga, és millor que ho faci a la residència perquè a l'hospital hi ha un risc d'infecció molt més alt. En concret, el doctor de referència al Vaticà ja ha anunciat que s'esperen mínim 2 mesos del que ha anomenat com a convalescència protegida. Que això el que vol dir és que Francesc haurà de seguir amb el tractament farmacològic, les teràpies respiratòries i motores, i continuarà rebent oxigen a través de les cànules nasals, que és com aquest aparell que es fica al nas. A més, haurà de guardar repòs i reduir al mínim el contacte amb la gent. Per tant, encara no se sap ni quan ni com tornarà a la vida pública. Per mi, em sembla molt rellevant que tot això estigui passant durant l'any sant del jubileu, que és com la macro celebració catòlica que durant tot el 2025 portarà milions de fidels a Roma i que tots aquests peregrins esperaran trobar-se amb el papa. Llavors, hi ha molta incertesa sobre com aniran les coses aquí a Roma.
I 19 de la tarda, seguim en directe a Gent de Carrer i és el moment de repassar l'agenda cultural que tindrem aquesta setmana, Marc.
Cap a aquesta sintonia podríem fer una mica de festa, fins i tot en aquest estudi, com a agenda cultural.
El que passa és que no sabem ballar massa bé nosaltres.
Bueno, parla per tu. Escolta, jo t'explico. Demà dimarts comença la campanya de donació de sang, que serà entre les 5 i les 9, 5 de tarda, 9 de la nit, a Can Massellera. Dimecres, a més, tenim moguda, xerrada, l'enginy invisible, de la mà de la Núria Salam Ballesteros i amb motiu de l'exposició Dones amb Història. Aquesta xerrada serà un passeig històric per la visibilitat i el coneixement coneixement i reconeixement de grans personatges de la història. Després també a Docs per tu arriba Mujeres Calves, al cinema Can Castellet, i el documental doncs, aprofundirà en la vida de dones amb alopècia que lluiten per la normalització i visibilització dels seus cossos. Això serà de 5 a 6 de la tarda i de 9 a 10 de la nit. I divendres 28 tenim taller de ceràmica per a joves a Can Massallera. Ja recordeu que van venir els companys de joventut aquí a Sant Boi a explicar-nos una mica aquesta activitat. Doncs si voleu fer un cenicero per vostre pare, ja sabeu, podeu anar al taller de ceràmica. Més coses, pujada nocturna a Sant Ramon. Passarà aquest divendres 28, després de que s'ajornés
si deixa la pluja.
Esperem que sí, a veure si això dels embassaments ja està. Vull dir, ja
està bastant ple. Sí.
I podem fer aquesta pujada nocturna. I després tindrem també el tret de sortida del Sant Boi Negre, que és aquest festival sobre novel·la negra a la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. I dues recomanacions culturals també per aquest divendres. Concert de The Higgs, Espai Cultural Les Muses, i també, per cert, els entrevistarem aquesta setmana.
Demà mateix.
I també l'obra de teatre Mezcal a Cal Niño. Ja veieu, a Sant Boi passen coses.
I Albert, hem d'explicar que ahir es va organitzar una jornada feminista.
Doncs sí, es va fer al barri de Camps Blancs i va ser organitzada per l'associació EVA. Es van presentar el projecte El Cofre de la Dona Empoderada en col·laboració amb Igualtat Sant Boi. Així ens convidaven a assistir a la jornada. Us convidem a participar explicant què somieu tenir com a dones i com a veïnes en el barri de Camps Blancs. El cofre serà soterrat al nostre jardí de Lola i es desenterrà passat un temps per a comprovar si s'han complert els nostres somnis.
Tot plegat ho explicarem amb la Patricia Rodrigo, que és la presidenta d'EVAS. Bona tarda, Patricia, com estàs? Bona tarda, Patricia.
Sembla que no tenim la Patricia.
L'hem perdut, sí. Intentarem recuperar-la. No ho sé, però en qualsevol cas, doncs, ens n'alegrem d'iniciatives com aquesta.
Totalment.
I tant.
Escolta, m'encanta que hi hagi associacions que facin coses tan divertides com aquestes, perquè al final és fer una càpsula del temps.
Sí.
És fer un tresor, afegir ja els teus somnis i en un futur veure com aconseguim que funcionin, que si s'han fet o no s'han fet realitat, no?
Sí, em sembla una iniciativa molt xula i sobretot de posar-nos en consciència de 15 anys i s'han millorat les coses o no.
Seria interessant poder aconseguir-ho, poder fer un seguiment d'aquest tema. És una activitat molt interessant i, com hem dit, aquesta setmana a Sant Boi hi haurà molta cultura. I és que, John, a part d'això, hi ha hagut molta activitat, no?, a Sant Boi.
Intentarem tornar a connectar amb la Patricia Rodrigo. Bona tarda, com estàs?
Jo l'escolto com sí, molt de fons.
S'escolta molt fluixet. No sé exactament què és el que ens està passant. En fi, déu-n'hi-do el programa que portem.
Fem una cosa,
si a veure si ara l'escoltem. Ara sí. Patricia Rodrigo, què tal, com estàs?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Estem tenint avui un show interessant, eh? El que passa que per show i per iniciativa l'acabo de tenir vosaltres ahir. Perdona per les molèsties tècniques, eh?
No pasa nada, tranquilos.
Com va anar això?
Pues nada, ayer la verdad es que fue una jornada súper chula, muy emotiva. La verdad es que es un proyecto que llevamos hace ya tiempo queriéndolo hacer. Y bueno, sobre todo escuchando mucho, ¿no?, lo que nos dicen las socias de la asociación. Y bueno, queríamos este año representar el mes de las donas, ¿no?, desde Igualdad, pues algo diferente. Hicimos lo del Jardín de la Mujer Empoderada, del cofre, que bueno, lo hicimos en nuestro querido Jardín de Lola, en el barrio de Camp Blanc. Y bueno, consistía en hacer rellenar unas tarjetitas que dábamos donde podías poner tus deseos, siempre y cuando la asociación podría, pues llevarlos a cabo, cumplir esos deseos, siempre desde nuestra entidad. Y la verdad es que fue súper emotivo y, bueno, vinieron gente de todas las edades. Aún con un nubarrón que había, que os puedo decir que fue un momento un poco caótico porque pensábamos, a lo mejor no podemos enterrar el cofre, sí o no, pero al final sí, nos dio una tregua el tiempo y pudimos hacerlo.
Per tant, ¿es va poder completar amb normalitat?
Sí. Mm. La verdad es que sí que pudimos hacerlo. Hicimos una presentación donde estuvo la regidora de Igualdad, vinieron varios regidores, el regidor del barrio también, y la verdad es que, bueno, más todas las personas que se fueron acercando del barrio, gente del pueblo que se había enterado que hacíamos lo del deseo del cofre de la mujer empoderada, y la verdad es que, bueno, que fue un éxito, muy contentas, la desgràcia, molt contentes.
I en aquest cofre que deies, les dones hi posaven els seus somnis per desenterrar-los més anys més tard i veure si realment s'han pogut acomplir o no. Per què és tan important que les dones puguin verbalitzar d'alguna forma o que puguin posar sobre un paper quin és el seu somni?
Bueno, la idea era que, sobre todo, somos una entidad realmente joven, llevamos apenas un par de añitos los que hagamos ahora, aunque sí que es verdad que el proyecto y formándonos llevamos ya desde la pandemia, perdón. Pero habíamos escuchado lo que nos decían las mujeres del barrio, bueno, y no del barrio, ¿no?, porque es abierto a todas las personas que quieran participar. Sí. Y un día se nos ocurrió de decir, oye, ¿por qué no recogemos todo lo que nos están diciendo y hacemos este proyecto y le decimos que bueno, pues aprovechando la conmemoración del 8M, hacemos este proyecto, lo llevamos a cabo y que cada persona ponga su deseo, ¿no? Y la verdad es que fue muy bonito porque recuerdo ayer una nena que vino y no voy a revelar, ¿no?, el deseo.
Hombre, eso es intimidad, ¿eh?
Exacto, por eso es privacidad. Pero sí que es verdad que fue un deseo tan bonito y de una manera tan igualitaria que la verdad es que vale la pena, que los cimientos se hacen desde bien pequeños y vale la pena, ¿no?, de simplemente lo que escuché de una niña de 5 años, bueno, ya me hizo reflexionar que lo que estamos haciendo, aunque sea a pico y pala, hablando un poco como lo que hicimos ayer, pero sí que es verdad que algo cala, ¿sabéis? Algo cala. Y eso representa de que el feminismo y la igualdad hay que crearla como un estilo de vida, ¿no? Nosotras siempre decimos que todo el mundo tenemos que vivir en igualdad, ¿no?, de condiciones. Y eso solo se hace y cuando lo haces desde los cimientos, ¿no?, desde que eres pequeño. Y bueno, es lo que te va calando. Y bueno, pues a ver de aquí a un año esos deseos que fueron duplicados, que Evas tiene una parte de los sueños porque se hicieron en 2 tarjetitas, una se queda en Evas y la otra está enterrada en el cofre, en el jardín de Lola, que a ver que con las vitaminas y la energía de la tierra, a ver si llega a poder, bueno, pues cumplirse esos deseos. Y nosotras pues vamos a trabajar con uñas y dientes durante todo este año para poder cumplir esos deseos que nos han dicho todas las personas que ayer participaron.
Hi ha una cosa que explicaves que és interessant, que és aquest desig de la nena que posava dins el cofre. Per tant, entenc que van participar en aquest esdeveniment dones de diferents generacions?
Exacto. Piensa que nosotras tenemos personas de diferentes edades, desde niñas de 5 años hasta, bueno, nunca, no nos gusta decir nunca que tienen 80 las que, 80 y algo, las más mayores, pero siempre nos dicen, sí, decirlo, porque es una manera de que nosotras nos hemos tomado las riendas de nuestra propia vida, ¿no? Sí. Y también a aprender a vivir en igualdad, ¿no? Y no sentirnos inferiores a nada. Y que hay cosas que a veces pensamos que una persona con 80 años ya no puede hacerlas, pero claro que sí, o sea, es súper importante. Cuando tú tienes las ganas y la vitalidad y te sientes en un espacio libre, como es la asociación, yo creo que eso da ganas de seguir viviendo y eso es lo que nos dicen todas las personas que vienen, ¿no? Que encuentran un espacio seguro, que se escucha sin ser juzgadas y eso pues para nosotras es muy importante.
Amb aquestes diferències que deies entre generacions, però que també generen aquest debat i si es crea un espai segur com aquest, doncs sempre es poden treure coses positives, com explicaves. Això estava fet per Evas. Exactament, la vostra associació, quina és la tasca que feu, més enllà d'aquesta activitat concreta?
Pues mira, tengo que decirte que también con culturas diferentes, ¿eh? Porque también en la asociación tenemos una variedad de culturas que la verdad es que cada día aprendemos más unas de otras. Y hacemos diversidad de actividades, desde armonía corporal, que es conocernos nuestro propio cuerpo y hacer una gimnasia, a veces correctiva porque tenemos alguna dolencia, algunas patologías que se nos va en ese momento, hasta hacer caminatas y compartidas, donde, bueno, hacemos, sumamos kilómetros, los ponemos en un panel y luego esos kilómetros al cabo del mes los sumamos, y si hemos hecho 30 kilómetros, pues luego hacemos una actividad de una salida, una excursión, a ver un teatro, para podernos formar en igualdad, o simplemente pues para ir en familia al campo y pasar un día inolvidable. De la misma manera también hacemos comidas interculturales, donde vienen chicas de diferentes culturas, diferentes países, a hacernos comidas. Bien, hemos tenido comidas que nos han hecho nuestras chicas marroquíes, argentinas, ecuatorianas. Bueno, diversidad. Y bueno, hacemos tertulias también en el Jardín de Lola, donde sacamos artículos del diario feminista, hecho publicado por las científicas de la Universidad de Barcelona, donde también hemos ido a facilitación del Prat, en el Prat que hicieron lo de FACEPA. Y la verdad es que te podría decir un sinfín de cosas. Hemos hecho teatro, muchas cosas, la verdad. Hacemos muchas cosas, manualidades, de lunes a viernes y fines de semana alternados también vamos haciendo cosas en el Casal de Can Blanc.
En funció de què escolliu les activitats? És a dir, pues, com detecteu quines són les necessitats que hi ha per vosaltres aportar la solució?
Pues mira, una vez a la semana nos reunimos. Entonces, así siempre suelen ser los viernes, a finalizar en la semana, y entonces exponemos entre todas un poco lo que las necesidades que tenemos en el día a día. Entonces, sobre esas necesidades, pues buscamos alternativas. Me acuerdo que hace poco nos dijeron varias personas que querían, bueno, pues buscar la ayuda de una profesional para cómo combatir el duelo por pérdidas y por situaciones muy difíciles. Y bueno, pues busquemos la ayuda de una profesional y hicimos pues terapia emocional, donde nos ha venido muy bien a cada una de las personas que hemos ido al taller. Luego, desde la crianza, o sea, intentamos sobre todo que cada una de las personas que vienen o que se ponen en contacto con nosotros por correo, por teléfono, incluso por Instagram, pues intentar de dar voz a lo que nos piden, a las necesidades que tienen.
Per tant, vosaltres enteneu el feminisme com un lloc on hi cap tothom.
Exacto, sí, porque creemos que no viviríamos en igual de condiciones si no nos incluyéramos todos a vivir el feminismo de la misma manera. Entonces, es verdad que a veces nos cuesta llegar a explicar, ¿no?, lo que es el feminismo, lo que es nuestra asociación y por lo que luchamos el mismo el día a día, por la mirada que tenemos, ¿no?, de pues una mirada igualitaria. Y eso pues a veces cuesta, ¿no? Parece mentira que en pleno siglo XXI aún cueste un poco, ¿no? Pero bueno, creo que poco a poco y explicando lo que es la igualdad, creo que a la gente le va llegando, y creo que es una necesidad también, ¿no? El poderlo explicar abiertamente, sin ningún tabú a nada, y eso, acogiendo a todas las edades, que creo que es muy importante escuchar a la gente joven, que es la nueva generación y los que nos pueden escuchar y también explicarnos, ¿no?, las necesidades que tienen, y de la sabiduría y la experiencia de la gente mayor, ¿no?, que bueno, que también es un hándicap muy importante.
Aprendre tots de tots una mica. Qui conformeu aquesta associació? Tu ets la presidenta, com ens has explicat, però qui conforma aquesta associació?
Pues la verdad es que, mira, en la junta, pues bueno, somos tres personas ahora, pero bueno, tenemos un montón de chicas y chicos, también, mayoritariamente chicas, y es verdad que tenemos espacios más personalizados, porque a veces hay momentos que son muy difíciles para compartirlo, y es muy personalizado, sobre todo en mujeres, pero queremos dar un espacio donde poder escuchar a todo el mundo, siempre y cuando se quiera ver con la misma mirada, ¿sabes?
Y ya, por último, ¿on us podem trobar? ¿Com podem contactar amb vosaltres?
Nos podéis encontrar en el barrio de Can Blans, en el casal de Can Blans, que está en la calle Salvador Seguí, número 2. Estamos en la segunda planta, en el despacho número 6. Al lado pone el despacho de la Asociación Evas. Y tenemos nuestro correo, que es asociacioneva.es@gmail.com, en catalán. Sí. Y luego tenemos el Instagram, que es Asociación Evas, tal cual. Y luego por número de teléfono al 659-17-60-53.
Doncs que tothom tregui boli, eh? Patricia Rodrigo, presidenta d'Evas. Moltes gràcies per acompanyar-nos i felicitats també per aquestes iniciatives.
Muchas gracias a vosotros también por darnos este espacio y también pues por colaborar, ¿no?, con entidades como nosotras, que somos entidades pequeñas, pero que creo que podemos llegar a hacer grandes logros, porque todos vamos a una y porque en la asociación siempre decimos que Evas somos todos y todas.
I tant que sí, Patricia, moltíssimes gràcies.
Muchas gracias, muy amables, que tengáis buena tarde.
Bé, doncs, iniciativa maca, no, nois?
Molt maca, sobretot, a aquesta iniciativa. I em sembla també molt curiosa i molt bonica, com comentava abans amb el Marc, això del tresor, de buscar objectius molt futurs, i sobretot, no fora aquesta iniciativa, tot el que ens ha explicat la presidenta Patricia Rodrigo. És una iniciativa d'aquestes que fa barri, fa ciutat, com, bueno, és al final juntar, com ha dit, persones de diferents ètnies i nacionalitats i totes les persones que conformen un barri. Llavors, és tot el que sigui això, s'aplaudeix.
Doncs sí, 6:36 de la tarda, en pocs minuts anirem a una entrevista molt especial que ara us explicarem, però abans, Albert, una mica de tralla, eh? Albert, per què m'has posat això? Perquè fem 100 programes o per què?
No tant per això, sinó perquè aquest dissabte ha passat una cosa molt especial que fa anys que es celebra a Sant Boi, que és la Tecneu, que per sort de nosaltres ens ha respectat la pluja en aquest esdeveniment que fa anys que celebra la Tecneu Sant Boià, i hauríem d'haver-nos passat, algun dia, Marc?
Jo no podia perquè estava fora, però és a cita habitual, i crec que també és important dir que és com de les antesales ja, a que cada cop més a prop de la FMA, de la Festa Major Alternativa.
Festa Major Alternativa...
Sí, és una mica el posar-te la mena als llavis per una mica de festeta, no? Ateneu.
Sí, sobretot és Ateneu, després agafes amb carxofada...
Sí, ja està, i vas enllaçant, i arribes a la Festa Major i ja és estiu. Ja està, ja plou, però ja
sí,
és estiu.
Sí, a més un Ateneu molt especial perquè el vam explicar aquí en directe, el vam anunciar aquí
en
directe.
En exclusiva, sí, en breu us parlarem amb la Laura, que és una de les organitzadores d'aquest
grup motor,
que crec que han d'estar molt contents perquè va ser un èxit.
I tant.
Deies que parlaríem amb ella en breu, i de fet serà ara mateix. Laura García, del grup motor de l'Ateneu. Bona tarda.
Hola, què tal?
Com va anar això, Laura?
Bueno, molt bé, encara estem amb la ressaca emocional. La veritat és que molt contenta. Es va omplir, va haver-hi molt bon ambient des del principi, la veritat. I mira que, bueno, durant el muntatge d'aquell dia vam patir una mica, perquè va haver-hi una mica de plogim i va ser com, no, sisplau, tapa l'equip, tapa tot, i que després no plogui, però bueno, va sortir el sol, després va aguantar. Cada una tarda, perfecta. I superbé, superbona.
És el que anava a dir, entenc que els moments previs, home, va haver-hi bastant patiment, no?, a l'hora de preparar tot això amb el tema de la pluja.
Sí, o sigui, mirant, clar, allà als jardins tens una panoràmica bastant gran del cel, i veiem, vale, aquí està despejado, aquí hi ha núvols, bueno, vull dir, ens vam posar una miqueta de los nervios, però bueno, que al final, superbé, i també això, en plan B, de tapa todo i ja està. Però bueno, sabíem que no anava a ploure moltíssim, per tant, vam tirar endavant, la gent també ens preguntava per Instagram, ei, no canceleu, no? Això segueix, no? I sí, tranquil, cap problema, seguim. O sigui que, bueno, que al final molt bé, la veritat.
I com ens hem d'imaginar l'ambient que es va viure?
Home, bueno, aviam, per començar, bueno, felicitar els DJs, la veritat és que es va quedar un set molt, molt xulo, o sigui, molt variat, molt progressiu. Vam començar amb Baros, després, bueno, que va ficar una mica més de Tech Hub, després Cari, que ja va pujar una mica les BPMs, que es diu, i finalment en Portland doncs vam acabar per tot lo alto. O sigui que va quedar molt bé el tema musical, estem molt contentes, ells també van acabar molt contents, agraïts, agraïdes. La veritat és que van gaudir molt i això s'agraeix també, que tinguis aquest retorn als DJs. I després això, l'ambient, doncs molt bé, o sigui, va venir genteta, però s'estava a gust als jardins, la gent passant-s'ho bé, la veritat. És que vam veure que tot molt guai.
Després del Tecneolític que vau fer fa un poc més d'un mes, aquí 14 de febrer, entenc que potser la gent agafa amb més ganes aquesta versió gran als jardins de la Tecneu, perquè al final, sent clar, sou referents a nivell de Tecno aquí a Sant Boi.
Sí, a veure, i també la veritat és que veiem que agrada molt al Tecno i hi ha poques alternatives o opcions no, per gaudir-ne d'ell, però també agrada molt l'espai, als jardins. La veritat és que també vam veure molta gent que és com assídua a les activitats que es fan de l'Ateneu, als jardins, perquè al final és un espai molt xulo i encara que la música no sigui la teva preferida, però la gent ve a donar suport a l'espai, a passar-s'ho bé i bueno, molt guai, la veritat, sí.
Sí, doncs celebrem també que es pugui haver celebrat finalment, perquè teníem aquesta incògnita respecte a la pluja. Laura García, del grup motor de la Tecneu, moltíssimes gràcies per passar-te pel programa i per explicar-nos ja no només avui, sinó també tota la prèvia de tot el que ha estat la Tecneu d'aquest any. Moltes gràcies.
Sí, tant, a vosaltres. Adéu. Adéu. Adéu.
El rap ha sido el que me ha elegido. Vivo despierta en un mundo de dormidos. He tomado el rap como un sexto sentido.
Us hem promès entrevista i aquí la teniu. Qui tenim a l'estudi, Albert Vilar?
Doncs una rapera sambollana amb majúscules, que per sort el Marc aquí mateix la coneix. O sigui que poc més afegir, si vols anar a l'entrevista quan vulguis.
Sí, tu no la coneixes?
Jo sí, també, però tu més que jo,
pensava,
no?
Pensava, perquè jo crec que la coneixia bastant de gent de Sant Boi, eh?
Home, i tant que sí que la coneixen. Maria López Maldez, bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda, què tal?
El que escoltem és rap, no? Perquè ara mateix hi ha com aquest debat de que hi ha molts subgèneres i no sé què. Tu et defineixes com a rapera, entenc, no?
Bueno, vaig començar com a rapera, però jo no em tanco a res. Ara el món de la música és d'explorar, de conèixer més ritmes i de posar la teva essència, però sense tancar portes a res.
Y párame los sentidos, que ya no escucho ni mis latidos, están dormidos, revívelos, cierro los ojos, escucho tu voz, y aunque lo doy por perdido, aunque no sepa ni qué día es hoy, poco a poco asimilo. El cariño es un arma de doble filo.
Entenc que quan deies que no et tancaves a res, potser era per això també, no? Una cançó més acústica, que de fet és l'última que has tret, si no m'equivoco, fa 3 setmanes, aquest Doble Filo, també amb Salme, que t'acompanya en aquesta cançó. Sí. I és el que dius, no?, que t'has obert altres coses aquí.
Sí, clar, és una mica... Jo necessitava també provar altres ritmes, perquè està molt bé el rap i desahogar-se com d'aquesta manera, però... també l'acústica és una cosa que m'agrada molt i no sé, és com donar-li més sensibilitat també.
Diries
per
que
cert, tinc aquí a la Salme.
Ah, sí, home, que passi que
se siguem nosaltres i que comenci una mica la jugada, no?
Home, i tant que sí. Abans seguim escoltant una mica aquesta cançó,
Cierro los ojos, escucho tu voz, aunque lo doy por perdido.
Doncs tenim també a la Salme, déu-n'hi-do això, Què tal, com estàs?
Bones, molt bé.
Quin és el teu paper dintre aquesta cançó?
Doncs mira, vam dir de fer una col·laboració i ens vam ficar a composar i va començar ella i després vaig ficar-me així una mica.
Van començar una mica amb la guitarra.
Sí,
la veritat.
Clar, entenc que des de la guitarra, no? Per aquesta intenció que ens explicava de portar una mica més cap a l'acústic. Sí. I a més el videoclip és una cosa molt senzilla, però és en un lloc molt maco, a la natura. A on és aquest videoclip?
És a Sant Andreu, que hi ha un gorg, el de la Mola, doncs allà. Ostres. Va ser una mica això anar fins allà, perquè no és molt accessible... amb les càmeres, el peu de micro i tot allò.
Que això
anem carregades una mica.
Dels videoclips, perquè pel que hem pogut veure fins ara, t'ho prens molt seriosament, És a dir, es veuen bé i tenen concepte.
Home, és que, a veure, he estudiat una mica
per això. Per això ho dic, es nota el grau en aquest sentit. Sí. Abans digues que per tu el rap era com una espècie d'una forma d'esfogar-te. Diries que és això, desfogar-se?
Sí, la veritat és que sí, perquè quan necessito expressar alguna cosa, sempre em venen com frases o com rimes, i jo les escric en un bloc de notes i després li poses ritme a això, i normalment, depenent del moment en què estigui, doncs, per exemple, el rap a mi m'ajuda molt a treure això.
Primer va la lletra i després el ritme, per tant?
Per mi sí. No, bueno, sí i no, perquè a vegades busco una base i després doncs ja li poso jo allà la lletra. Però a vegades tinc la... Bueno, és començar una mica amb la lletra i després ja busques la base i ja vas a la part una mica.
I per tu, Salme?
Jo primer busco melodies i després faig la lletra. Sols així. De fet, la que tenim aquesta guitarra, primer vam fer els acords, la guitarra.
I després va sortir la lletra,
sí.
No?
Sí, també per el tipus de cançó que és, no? Que potser també expliques moltes coses amb el que passa musicalment, no només amb la lletra. No sé com ho veus tu, Maria.
Bueno, com vam fer primer com l'estribillo, doncs vam partir des d'allà. Ja teníem l'estribillo i després vam pensar com la instrumental és una mica el mateix tota l'estona. Doncs ja era com anar pensant ara què podem posar aquí. Però sí, amb la melodia.
Anar inventant, no?
És una mica anar fent, no?
Sí, anar fent.
Vas posant-te i això queda bé, això queda malament.
Sí.
Us ha passat molt de que una cosa us agrada, passen dos dies, la tornem a escoltar i dieu, hòstia, quina merda.
A mi sí.
Sí, no? Que deixes el calaix una miqueta i després quan la tornem a escoltar dius, ui, esto no...
Sí, sí.
I què feu en aquests casos?
Pues ahí se queda.
Ahí se queda.
Marroni,
a vegades a mi em pot semblar una merda i l'escolta una altra persona i diu, no, però si això està bé.
Clar.
I és que l'he escoltat jo tantes vegades que al final jo em ratllo i ja està, però...
T'acabes avorrint, fins i tot,
sí.
No?
Sí,
és
sí.
Aquest punt també d'autosabotatge, no?, una mica,
sí.
Dir, no, això no és suficient, això no és bo,
passa.
O escolta la gent i diu, no, tio, sí que està bé.
Sí.
I m'ha semblat curiosa una cosa que deies també, que és que tu escrivies quan et passava alguna cosa i ho feies al moment i ho apuntaves en una llibreta. Tu tens un moment en el que dius, em poso ara a escriure i et surt tot? O és com deies ara, que és com una cosa espontània que vas apuntant i a poc et va sortint?
Depenent si m'agobio molt o no, però em surten frases sueltes i vaig fent, i si no, a vegades sí que tinc un moment en què dic, va, estic agobiada i em poso a escriure i ja em faig una cançó de golpe
no?
Porrazo i dic, vale, toma. I sí.
Et poses, per exemple, tu sola i et surt primer com de freestyle i després escrius, o directament el que fas és escriure i a partir d'aquí comences a pensar en el com sonarà? És a dir, va primer el com sona o va primer la lletra en si i el que tu escrius? En el procés?
Depenent. Jo de les dues maneres, però freestyle no, perquè això em sembla supercomplicat. Però igual un par de frases sí que em surten i ja les apunto, les deixo allà, a les notes, i busco una base ràpidament i ja busco com pot ser el ritme, o si ara que ja faig de rapear però també faig alguna cosa més melòdic, doncs miro a veure què queda millor també.
Que també és anar juntant peces potser, no?
Sí,
com si tenen dues frases apuntades a un lloc, dues frases a un altre, t'ha passat algun cop d'això de hòstia, m'està juntant tot de golpe.
A mi m'ha passat que igual ja no sé continuar una cançó i vaig just a les notes que tinc del mòbil, és que tinc un apartat de notes que només són per frases sueltes.
Clar.
I això porta no sé quants anys. Clar, és molt llarga.
Es pot anar recollint d'allà, no?
Sí, hi ha de tot. Hòstia. I veig alguna frase que dic, ah, bueno, aquí sí que pega, o sí que m'agrada el que estic dient, i ja, pues, vaig construint allà.
I això et ve des de petita?
No.
Ha sigut més d'ara, no?
Sí, ha sigut més de... Jo crec que va ser per la quarantena. Al final vaig com descobrir més el que m'agradava de l'estil musical i tal, i a la quarantena doncs vaig començar a escriure. Mai havia escrit, va ser a partir d'allà.
Que va ser aquell moment en el que estaves sola i que no tenies com una altra escapatòria, potser.
També. Sí, venia d'estar una mica malament perquè no sabia què fer amb la meva vida, vaig deixar el batxillerat i tot i no sabia què fer, i bueno, doncs va aparèixer la música.
Et donava com una sortida de tot,
sí,
això, no?
Sí, sí. Mm.
I en aquell moment, més enllà de que dius que això d'escriure et ve ara i tal, però escoltar rap també és d'ara o és d'abans de començar a escriure?
D'escoltar rap, doncs també vaig començar a escoltar rap una mica abans de la quarantena, però tampoc l'escoltava de tota la vida. Mm. Però d'escoltar rap va ser com una cadena, perquè això em fa gràcia, perquè va ser anar a una festa major, bueno, a la festa major d'aquí de Sant Boi, que van posar el Macaco, que res a veure amb el rap, però del Macaco vaig conèixer Green Valley, de Green Valley vaig escoltar el Rapsus Clay, que també aquí ja va començar el rap.
Rapsus Clay, tu.
Sí, i doncs crec que Rapsus Clay va ser el primer contacte que vaig tindre amb el rap, com més d'escoltar-ho jo. Mm.
Esclar, Rapsus Clay és un tipus de rap així com molt, molt poètic.
Sí,
dir.
Sí, tenen, a mi el disc que m'agrada és Curso Básico de Poesia, que és tot poesia.
Ah, sí, sí.
M'agrada molt aquest disc.
I a partir d'aquí, quins són els altres artistes o les altres artistes que t'han anat arribant?
Doncs vaig escoltar molt Ajax i Proc, que ara ja no els escolto, però bueno, ara...
Això jo crec que és una constant, eh? Tots tenim un moment en el que ens agradi i després dius, sí, bueno, no hi hauria,
sí,
per tant, no?
No, però aprenes molt d'aquestes coses. Jo, al final, si no hagués escoltat aquestes persones, jo ara igual no faria el rap d'aquesta manera, o no faria rap, tampoc. Ha sigut una mica així. I ara d'escoltar, no estic escoltant tant rap, igual per això també ara estic canviant una mica el que faig. Que el que sortirà d'aquí durant aquest temps encara és rap, però també com ja tinc més coses gravades que aniran sortint,
ara et preguntarem, a veure, sí, si rasquem alguna cosa. Tenim aquí també la Salme. Tu també t'havia passat això de que vas començar a escriure a la quarantena? Tu quan et va arribar això?
Pues realment sí, a la quarantena, sí, eh? O sigui, jo des de petita vaig estudiar al conservatori fins al curs bàsic i ho vaig deixar.
Què estudiaves?
Sí, el conservatori.
Però algun instrument en concret, em refereixo.
L'instrument feia la viola.
Ah, la viola.
Sí, tampoc em motivava molt i ho vaig deixar. Però això d'escriure, a més, també va ser la quarantena. Que vaig conèixer a unes amigues que també ja escrivien i ja feien cançons i els vaig començar a preguntar, en plan... I com
ho feu, no?
Sí. Sí, sí, i va ser ahir.
Clar, aquí a Sant Boi, o sigui, al voltant del rap, per exemple, hi ha com moviment? O junteu grups de gent o no està gaire... Com està això aquí a Sant Boi?
Jo, si hi ha algun grup de rap així, jo...
L'estàs buscant, no?
No sé, ni idea. No, sé que a l'Ateneu, em va escriure un noi de l'Ateneu i van fer aquí com un mini festival de rap.
Ah, mira.
I em van convidar a fer un concert i... Però era gent de Sant Boi que jo ni coneixia ni res. I era gent més major que jo.
Clar, més gran.
Sí, més, sí. I no sé, o sea, de moviment així de rap, ni idea. D'aquí, ni idea.
O sigui, que no n'hi ha gaire i això, per tant, a tu no t'ha arribat gaire per amics. Llavors, entenc, t'ha sigut una cosa més teva.
Sí, bueno, i també a Sant Boi, és veritat que no hi ha tanta gent, però jo... m'he portat amics d'on vaig estudiar, a la Zona Franca, i allà sí que com ve gent de tot el Baix Llobregat i del voltant, doncs allà sí que hi tens a més gent.
És fora això, a vosaltres, nois, us va passar això també a la quarantena, que va ser com una explosió de començar a fer coses i de que se't moguessin per dins perquè t'obligues a estar amb tu mateix? A mi, per exemple, no em va passar.
No, jo la vaig tenir abans, això. Blan de, amb 16 o 17 que vaig tenir així una mica de subidon de vinga, he d'expressar-me d'alguna manera
coses.
Però la pandèmia el que a mi em va passar va ser el contrari, de relaxar-me absolutament i dir, anem a parar una mica i a tenir temps per posar-te amb l'ordinador a veure videoclips, saps? Vull dir que una tarda de veure música, escoltar música sense fer res.
Home, si mires els de la Maldez seran bons, eh?
Exacte,
ja t'ho dic ara, a nivell de videoclips.
Hi ha una allà, muntanya, un gosset, guitarreta, està bé, no?
No, sí, sí, però sí, n'hi ha alguns que són...
Són guais?
Sí. Us convido a veure-li també a tots els que ens estigueu escoltant. Ens deies abans que estaves preparant coses. Això ens interessa.
Bueno, preparant... No,
o que estan preparades fins i tot, no?
Estan... Sí. A veure, vaig fent.
Volem l'exclusió, eh? Aquí
I cap on tirarà?
Eh? Bueno, de moment que tinc cançons per treure cada mes, la veritat.
Molt bé.
I vaig fent, i a mesura que vaig traient, vaig gravant més, o sigui que de moment ja mal des per a rato.
Doncs ens n'alegrem. I com les graves, les cançons?
Doncs vaig a casa d'un amic que va estudiar amb mi el grau mitjà d'imatge i so, i té un estudi ahí de so.
I allà us ho munteu tot, no?
Eh?
Allà us ho munteu tot,
sí,
dic, no?
Sí, sí.
Doncs molt bé, enhorabona, nois. Alguna cosa que voleu afegir vosaltres?
No, que jo he vist vídeos d'ella a l'Ateneu, perquè no vaig poder anar a aquell concert, perquè encara no, jo no sabia que el feia, crec, o no podia anar-hi, però ara tinc ganes que torni a haver-hi una data per dir, no, a veure la Maria, ara com fa...
A veure si em truca.
Les seves veïnes. Clar, aquell dia va ser superespecial, perquè és que estava tota la teva gent, no, allà?
Sí, sí, sí.
Que guai.
I, bueno, tota la meva gent i gent que no coneixia, que igual anaven a veure... els dels altres concerts, però clar, també hi havia gent que jo no coneixia i em van venir a veure que jo li estava llegint els llavis i digo, que se saben mis canciones, digo...
Es fuerte. Qué fuerte. El primer cop que veus que una persona se sap la teva cançó i no és un col·lega que
clar,
se l'ha
no,
pres
que...
per obligació, sinó que és perquè li agrada la teva música,
clar.
Hòstia, això és molt fort, no?
Sí, jo em vaig quedar que digo, ¿cómo? O sea, no sé.
Que guai.
Ja, va ser molt guai.
Doncs esperem que hi hagi més concerts d'aquest tipus i estarem atents també per poder-los explicar aquí a Gent de Carrer. Maldez i Salme, moltíssimes gràcies a les dues per passar-vos pels estudis i per explicar-nos la vostra música.
A vosaltres per convidar-nos.
Doncs us deixem amb la seva última cançó. Això és Doble Filo. Fins ara.
Párame los sentidos, que ya no escucho ni mis latidos. Están dormidos, revívelos. Cierro los ojos, escucho tu voz. Y aunque lo doy por perdido, aunque no sepa ni qué día es hoy, poco a poco asimilo. El cariño es un arma de doble filo. Tan vulnerable como el que llega nuevo a la ciudad. Un beso tuyo, regalito, Navidad. Que si tengo que elegir, elijo mi estabilidad. Pero no me mires mucho, eres mi debilidad. El cielo clarea, no tengo tiempo puesta pa' cumplir mis tareas. Pasan las horas, los segundos, mi cartera escasea, sintiendo el agua a los pies cuando sube la marea.
Tanto tiempo que ha pasado, aún recuerdo cada abrazo desde que no estás. Vivo condenada a esta pena que me atrapa por las noches y bebo de más. Y esta vida marinera que me coge y que me lleva por los mares nadando al compás. Cada vez se agrieta el mar y golpes y miro hacia el horizonte pa' encontrar la paz.
Dispárame los sentidos, que ya no escucho ni mis latidos. Están dormidos, revívelos. Cierro los ojos, escucho tu voz. Y aunque lo doy por perdido, aunque no sepa ni qué día es hoy, poco a poco así miro. El cariño es un arma de doble filo.
Faltan 3 minuts per les 7. I tanquem aquesta primera hora amb les recomanacions del dia, començant per teatre amb la Sofia De Haro. Bona tarda, Sofia!
Ei, nois, què tal esteu? Veient la gran acollida que va tenir la iniciativa Cap Butaca Buida, que es va celebrar aquest 22 de març, avui us porto una recomanació teatral. Breu visita a la Gola del Llop, de Col·lectiu Desassossiego. Bàsicament, tot es desenvolupa en un casino, on el públic també és intèrpret més de l'obra. Bàsicament és una obra interactiva on constantment estan passant coses. És molt entretinguda, és molt divertida, té un to molt àcid i ple de sarcasmes, però al mateix moment reflexiones molt, doncs és una metàfora de la finitud de la vida, de com la vida s'acaba i se'ns escapa de les mans, com hem d'invertir el nostre temps perquè sigui profitós. A mi em va encantar, em va agradar molt i és la segona obra de Col·lectiu Desassossiego. La primera també va ser un gran èxit, Un segundo bajo la arena, i amb aquesta es tornen a corona. Així que us la recomano moltíssim.
I com sempre, tanquem aquesta primera hora amb una cançó. Això és De la Osa, Pepe Vicio, Si tu supieras. Fins ara.
Si tu supieras que cantaba amor fresquito en la calle, no había otra manera. Aún me acuerdo de la magia en el aire al lado de una candela. Descanso en la orilla del mar, había luna llena, luna llena. Aquí el que sabe, sabe. Nos criamos descalzos los espigones, llamando a los colegas a gritos por la ventana. El tiempo pasa y se va sin dar explicaciones, como la tifona aquella que me quitaron los guardias. Pequeño Danielillo recogiendo cristales en la orilla. No...
Catalunya Informació.
Bona tarda, són les 7. Atents a la situació del trànsit, equip viari, Mariluz García, bona tarda.
Hola, bona tarda. Destaquem les cues de la Ronda Litoral de Barcelona, des de passeig de la Zona Franca fins a Montjuïc, des del Far fins al Port, en direcció al Nus de la Trinitat, i la Ronda de Dalt, amb aturades des de Pedralbes i fins a Vallcarca de forma intermitent, també sentit Trinitat, i la C58, amb aturades des de Montcada fins a Torre Baró, direcció Barcelona.
El govern ha acordat amb Esquerra Republicana una rebaixa de la part autonòmica de l'IRPF per les rendes de fins a 33.000 euros. Es reduirà un punt el primer tram de l'impost i es preveu que el govern ho aprovi demà i s'aplicarà la declaració de la renda de l'any que ve. L'exlíder del PP català, Alicia Sánchez Camacho, assegura que mai ha existit l'Operació Catalunya. Com també ha fet l'exnúmero 2 de Rajoy al PP, Maria Dolores de Cospedal, la dirigent popular ha desacreditat la comissió del Congrés, on han comparegut i ha titllat de manipulats els àudios que la incriminen en la suposada guerra bruta de l'Estat contra l'independentisme. La Conselleria de Drets Socials ha destituït la directora general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, la DGAIA, Isabel Carrasco, i el subdirector Joan Mayoral. El departament ha confirmat que la decisió estava presa de fa setmanes sense donar-ne més detalls. S'espera que es coneguin els relleus entre demà o dimecres. 10 anys després dels fets, unes 400 persones han homenatjat avui les víctimes de la tragèdia de Germanwings. 150 persones van morir en l'accident provocat pel copilot que es va estavellar als Alps. Les delegacions dels Estats Units i Rússia discuteixen a l'Aràbia Saudita un alto el foc parcial a Ucraïna que afectaria les infraestructures energètiques i la navegació comercial al Mar Negre. La delegació ucraïnesa també continua a l'Aràbia a l'espera de nous contactes amb els nord-americans. I Trump, mentrestant, diu que aplicarà aranzels del 25% a qualsevol país que compri gas o petroli de Venezuela. Trump ho argumenta per l'hostilitat de Caracas en un anunci que coincideix amb la represa dels vols de deportació de veneçolans des dels Estats Units. Un jutge federal resol, però, que no es poden deportar presumptes membres de bandes veneçolanes. I les obres teatrals El dia del Batussi, d'Ivan Morales i Tots ocells, d'Oriol Brogi, lideren amb 6 nominacions cadascuna als Premis de la Crítica que es lliuren aquest vespre a Barcelona. Els segueixen amb 5, els muntatges Ànima, Glengarry, Glenn Rose i l'Emperatriu Categòric.
Catalunya Informació.
7 i 3 esports.
El ciclista del Bisma, Matthew Brennan, és el primer líder de la volta. Brennan s'ha imposat a l'esprint a la primera jornada amb inici i final a Sant Feliu de Guíxols. El defensa del Barça, Íñigo Martínez, s'ha entrenat avui amb el grup. Tot apunta que Íñigo podrà jugar dijous al partit ajornat contra l'Osasuna. I aquest sí que s'ha trencat. El jugador del Barça de futbol sala, Juanjo Catela, té una lesió important. Catela passarà en els propers dies pel quiròfan per un trencament de lligaments del genoll dret.
I el temps. Els ruixats persistiran fins al vespre al Prepirineu i a les comarques de Barcelona i de Girona. Demà dimarts tindrem boires al matí a les planes de l'interior i cel variable a la resta del país. I a la tarda ja tornaran els ruixats localment intensos a l'àrea de Barcelona. A la Vall d'Aran nevarà per sobre dels 1.600 metres.
Passen 4 minuts de les 7, seguim en directe a Gent de Carrer i encarem aquesta segona hora a Ràdio Sant Boi, la ràdio pública 89.4. I en aquesta segona hora seguim celebrant els nostres 100 programes aquesta temporada, Albert.
Sí, en el minut 100 d'aquest programa 100 farem una cosa molt especial. I, bueno,
ja estem... I no sabem què és.
I no sabem què és.
Sí, ja ho veurem. Sí,
jo vull fer un... De fet, bueno, no es pot perquè el John igual, si li dic que em canvi la sintonia, li
trec. No, digue'm endavant, què necessites?
No, una mica de pelea, paf. Una miqueta
de... Necessites baralla, què passa aquí? A veure...
Que ràpid, no? Aix. Jo vull dir als oients i les oients de Ràdio Sant Boi que tot el que estan sentint en aquestes zones és mentida.
Ui.
Vull dir, aquest ambient de wow, passen 3 minuts, oh, comença la gent de Guerrer, que contents estem, que feliç... Que hi ha unes cares llargues, vull dir, sembla que hi hagi un funeral als estudis de Mia Grima de Ràdio Sant Boi.
Què dius? Home,
no hi ha un funeral.
Programa 100, i aquí l'únic que està fent una mica de xivarri, de vinga, aplaudim una miqueta, tal, sóc jo. És que és molt fort.
Albert, vols dir que no tindrà alguna cosa a veure... Que avui, pel que sigui, el programa s'ha complicat. Hi ha hagut alguns en aquesta taula que han treballat més que altres.
Perdoni?
No voldràs dir que la cosa no va per aquí?
Què m'estàs insinuant?
No ho dic per tu, exactament.
Qui ha treballat més que els altres?
Home, jo crec que aquí Marc Gavernet ve molt content perquè el tio s'ha llevat avui a les 12 del matí.
Què dius? Què dius? Sí, em vaig anar a dormir a les 2 i m'he despertat a les 10, a les 9 del matí per entrar una merda.
Marc,
ets un merda.
Marc, ets un carinyo.
Ets un vidor.
Dimiteixo de la directora de Ràdio Sant Boi. Ai, m'he equivocat.
Dimiteixo de què?
De la directora de Ràdio Sant Boi.
Repeteixo. No, ja que ets tan valent. Vinga, va. Director de què?
M'he equivocat, de Junta Carrer.
Ai, el subconscient. Sort que nosaltres anem a posar una mica d'ordre. Al principi del programa us hem explicat les notícies de Sant Boi, però ara és el moment de les notícies que realment ens importen, com que el Marc és el director de què?
De casa meva.
Ah, d'acord. I comencem amb aquest repàs de notícies explicant...
Les notícies que de veritat ens importen. És que què és aquesta merda, tio? És que...
Torna a ficar pelea, pap, que m'he cansat.
Perdó. Ja està.
Bueno, farem veure que no passa res.
S'ha enfadat, de veritat. Perdó, Joan, no t'he deixat fer el programa.
Albert, explica aquesta notícia, que està al guió i està molt maca, va.
Milers de persones decebudes en comprovar que ha sortit el sol i continuen estant tristos. A Galícia ha sortit el sol per primera vegada aquest mes i les autoritats estan preocupades pel salut dels gallecs.
És tot... veritat, això, eh? Que tothom pensa que ara és per la pluja que està trista. És mentida.
I la seva vida segueix sent
una merda. La vida segueix sent igual de merda que abans.
Sí, que la gent vagi al psicòleg.
Aquí no ha sortit, tampoc.
I la segona notícia és que l'illa que Bad Bunny va posar en el mapa es blinda davant una possible guerra mundial i és el nou front entre la Xina i els Estats Units. Albert, de quina illa estem parlant?
Estem parlant de Yonaguni, que m'acabo d'entrar que és una cançó... O sigui, no m'acabo d'entrar que és una cançó, això ja ho sabia.
Que és una illa.
Que és una illa.
Doncs aquesta illa ara mateix, com us dic, és un dels centres de la geopolítica mundial, eh? Qui ho hauria de dir? Última notícia. Troben una llista de preus de bar del 2002 i la comparació amb els preus actuals provoca una ona d'indignació a les xarxes. No és per menys, no és perquè ara flipareu. El cafè estava llavors a 60 cèntims.
Quina vergonya.
60 cèntims.
I els cubates, això, jo he vist aquesta llista, els cubates crec que estaven a 1,40.
L'altre dia vaig parlar amb la meva iaia i em va dir que el meu pis, un pis de 75 metres quadrats, va costar 3.500
euros. 3.500
euros? Sí, 3.500, mig milió de pessetes.
Però si no és ni un Citroën C2.
Per això, vull dir, com pot ser que un pis, en qüestió de, què ha passat, 40-50 anys, no hagi passat de 3.500 euros, òbviament en pessetes, a 250.000 euros, que és el que costaria ara. Vull dir, és una barbaritat.
És vergonyós. Sabeu el que és vergonyós, també?
El què?
Ara ho sabreu. Com sempre, us he de reconèixer que hi ha hagut una mica de falta de rigor periodístic.
Oi, Juliana Canet.
Com estàs avui, eh?
Perdó.
Déu-n'hi-do. Falta de rigor perquè una d'aquestes tres notícies no és veritat.
Uh-huh.
Una d'aquestes tres. Albert Vilar,
Repassem ràpidament aquestes notícies amb titulars. Milers de persones decebudes en comprovar que ha sortit el sol i continuen estant tristos. L'illa que Bad Bunny va posar al mapa es blinda davant una possible guerra mundial i és el nou front entre la Xina i els Estats Units, i troben una llista de preus de bar del 2002 i la comparació amb els actuals provoca una ona d'indignació a les xarxes. Nois, hora de la veritat, hora de que em digueu quina d'aquestes és la mentida.
Jo crec que la primera és mentida perquè a Galícia segueix plovent. A Galícia no ha deixat de ploure en cap moment.
Albert?
Puc ser molt sincer?
Pot ser-ho.
Pujam la cinturina un moment.
Què vols dir?
Senyores i senyors, he fet trampa en aquest joc.
No! Oh, Albert!
Com?
No val, trampa d'aquí, Albert?
I no ha sigut dolent.
No val. Has buscat John Aguni a veure on estava.
He buscat John Aguni a veure on estava.
Ah, Albert, tio.
I saps què m'ha passat?
Què t'ha passat?
Que m'ha sortit la notícia de la illa que va descobrir Bad Bunny. Literalment la notícia que hauràs trobat tu. Es blinda.
Impugno aquesta votació. No pot ser que guanyi
l'Albert. Queda fora d'aquests premis. Queda absolutament fora d'aquests premis. Però
per
sort...
I si no guanyo jo, no guanya ningú.
Però sí. Hi ha una persona que aquí està postulant per emportar-se el premi a periodista de gent de carrer d'avui del programa 100. Marga Bernet.
Digue'm.
Quina és la correcta? Perquè em sembla que anaves fins a tot bé.
La correcta o la incorrecta?
La correcta,
la que és veritat.
La que és veritat. Doncs, lo de Galícia, no sé. No, jo dic que lo de Galícia és mentida.
Exactament. Quina és la de mentida?
Ah, vale, la de Galícia. A Galícia continua plovent.
Doncs, us hem d'explicar que...
Quins nervis.
La de Galícia és, efectivament, mentida, nois. És mentida.
Em poden reconstituir director de casa meva o no?
Director de casa d'on? No, és que m'ha agradat molt això que has dit abans.
No, s'ha agradat l'avui, sense voler. Demano disculpes.
Molt bé, doncs ara anirem a l'esport local. Albert Vilar, ràpidament en titulars. Alguna cosa que ens puguis adelantar del que passarà a partir d'ara?
Doncs sent absolutament sincer, s'ha viscut per fi una jornada tranquil·la a Sant Boi, sobretot els equips de Sant Boi en joc, i s'han aconseguit victòries a la resta d'equips de Sant Boi, que donen una petita tranquil·litat, però per molt poc temps, perquè arriba ja a la recta final i les coses es posen tenses.
Doncs ara anirem cap a l'esport local, però abans repassarem què és el que ha passat al món de l'esport aquest cap de setmana. Ens ho explicarà la Judit Sol, que ens explica quins són els resultats que s'han dut a terme, com diem, aquest cap de setmana.
Masculina ha descansat per l'aturada de seleccions amb la tornada dels quarts de final de la Nations League. En aquests, Espanya es va classificar als penals contra Països Baixos, a la vegada que es classifiquen per a les semifinals també França, Portugal i Alemanya. El diumenge a la Lliga F, el Barça va perdre contra el Real Madrid a l'Estadi Olímpic Lluís Companys per 1-3. Una victòria que és la primera de l'equip blanc contra l'equip blaugrana des de la seva creació, després de 19 partits. Les de Pere Romeu, tot i això, es mantenen a 4 punts de les rivals en la classificació. El Llevant Badalona va perdre per la mínima a casa contra l'Atlètic Club i l'Espanyol va guanyar, també per la mínima, a casa contra el Llevant. Al bàsquet, a la Lliga Endesa, l'Iopos Lleida i el Joventut es van veure a la capital del Segrià amb la victòria per 5 punts dels de Badalona a domicili. El bàsquet Girona va perdre casa seva davant del Dreamland, així com el Baxi Manresa, que també va deixar escapar la victòria a domicili davant del Baskonia. El Barça, però, va guanyar per la mínima com a local contra el Casademont Saragossa. En clau de Copa de la Reina, l'Uli Girona va dir adeu a la competició a la pròrroga davant el Jairis per 67-71. En handbol, a la Lliga Plenitud d'Asobal, el Barça va rebre el Nava al Palau Blaugrana i el va vèncer per 40-32, mentre que el Freiking Granollers va visitar el Puente Genil de Còrdoba i va emportar-se també la victòria per 28-35. A la Lliga Iberdrola, el CAC 7 Granollers també es va imposar, per menys distància, al Morvedre, després de l'aturada per la Copa de la Reina. En hoquei, a la Lliga Masculina s'emporten la victòria els equips catalans del Pons Lleida, l'Igualada-Rigat, el Voltregà i el Sant Just, pendents del partit d'avui del Barça davant del Calafell.
I quin ha estat el tema del cap de setmana?
És l'hora d'introduir el VAR a la Lliga Femenina? La professionalització de la Lliga Femenina de Futbol realment és molt recent. Va aplicar-se la temporada 2022-2023. Aquest cap de setmana hem tornat a qüestionar-nos una de les principals diferències que hi ha amb el futbol masculí, l'aplicació del VAR. El partit del Barça contra el Real Madrid es va qüestionar, entre altres ocasions, al moment que Jana Fernández celebrava el gol plena d'eufòria que donava la victòria al seu equip, però l'àrbitre l'anul·lava tot seguit. Una decisió arbitral que va crear renou, ja que hi havia un suposat fora de joc que, o era, encara hi ha dubtes sobre la taula, però l'existència del VAR podria haver revisat l'acció i haver canviat completament el rumb del partit. Ara toca quedar-se amb la derrota, amb un Barça que tampoc va destacar per la seva excel·lència, Albert. Però mirant al futur per si veurem, algun dia, l'aplicació d'aquesta eina en la Lliga Femenina per professionalitzar-la una mica més.
I qui ha estat el millor jugador d'aquest cap de setmana?
El millor jugador del cap de setmana és Lamine Yamal, després del seu gol al minut 103 de la pròrroga contra Països Baixos, deixant viva l'eliminatòria. Una peça clau en el partit que va originar moltes jugades de perill per a la selecció. Tot i l'error en el penal, la seva actuació va ser de les millors de l'equip, ajudant al pas a les semifinals de la Nations League.
Ara sí, un quart de vuit de la tarda comença l'esport local. I comencem parlant del Ciudad Cooperativa.
Sí, el Ciudad Cooperativa tenia aquest cap de setmana una jornada on no podia fallar. Doncs no només no ho ha fet, sinó que ha aconseguit la millor victòria d'aquesta temporada. Aquest dissabte, l'equip de Javi Calvo tornava al Dani Harke i ho feia per enfrontar-se a l'Escó, un rival que es trobava a la mitja taula, però que venia de guanyar Sant Boià i empatar a l'últim minut davant dels Sitges. Malgrat aquests bons resultats que tenia l'equip de Tarragona en les últimes jornades, l'equip de l'Escó venia amb moltes baixes, ja que en aquest últim partit a casa contra els Sitges va acabar amb 5 expulsats per culpa de les protestes arbitrals.
I com va anar aquest partit, llavors?
Doncs bé, aquestes baixes es van notar en el rival, ja que el Ciutat Cooperativa va ser el clar dominador durant els 90 minuts de partit. Els de Javi Calvo van voler resoldre el partit en els primers minuts, i així ho van fer. Un gol de Brian de Sokolou al minut 4 i un altre de Ichamcel al minut 12 donaven l'avantatge als de Sant Boi, que van seguir dominant i van aconseguir anar-se 4-0 per davant a la mitja part. A la segona part, la Copa va saber defensar aquest resultat i a l'última jugada del partit, l'Ichan marcava el seu doblet per posar el 5-0 definitiu en el marcador. Escoltem el porter Joan Altés, que ens va valorar aquesta victòria després del partit.
Bueno, la veritat que molt segur, la veritat que amb l'equip sempre ha donat el 100%, ja salvo els precedents d'aquí a casa contra els equips de Tarragona, dues derrotes molt doloroses i ja sabem el que hem de fer. No hem perdonat, sabíem que l'Escó venia amb baixes, però per això mateix hem sortit amb un plus més de motivació, perquè aquests jugadors que potser no han jugat tant durant tota la temporada donarien més, i des del primer moment a tope. Per això hem acabat així el resultat tan avoltat, perquè ho hem donat tot.
Heu insistit a la seguretat defensiva a la mitja part, perquè no només és que guanyeu 4-0 a la mitja part, sinó que a la segona heu aconseguit que no reculli cap pilota de la porteria.
Així és. La meva funció és mantenir que, tot i que amb un 4-0 és difícil mantenir la concentració, potser, però la meva funció no només és parar, sinó dirigir la defensa, ficar-los al partit, i crec que ho ha aconseguit.
Una final més, queden 7. Què us espereu de la pròxima setmana a Vilafranca?
Bueno, al final els equips últimament s'ha de ser una tendència. 4-4-2, se'ns esperen tancadets i intenten, amb els dos puntes que deixen sense pressionar, que estiguin frescos per caçar alguna a l'àrea. Així que esperarem això, però bueno, som la Copa i anirem a per totes.
3 punts més per a la Ciutat Cooperativa, que segueix líder de la classificació de Primera Catalana, a 5 punts del Martorell, que és el segon classificat. Els de Javi Calvo afronten les últimes 7 finals, on seguiran treballant per aconseguir el tan buscat ascens a la Lliga Elite. Daniel Gallego, jugador de Ciutat Cooperativa, bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Victòria 5-0 contra l'Escó, un duel que heu dominat a principi a fi, com vam veure el Dani Harke. No sé com vas viure tu el partit.
Bueno, la verdad que esperábamos un partido duro, a pesar de que ellos llegaban con bastantes bajas a causa de, bueno, de los incidentes que tuvieron contra Sitges. Pero bueno, el equipo supo salir serio y sin dudas.
Tenina con no, di Dani, perdona.
No, digo que el equipo supo salir a hacer el partido que teníamos que hacer. Y a resolver cuanto antes.
No sé si també, veient com arribava a l'Escó, era una mica el missatge al cos tècnic era això, que si es podia resoldre lo abans possible, molt millor, no?
Sí, porque, bueno, partidos atrás habíamos visto como se nos complicaban un poco, se nos atascaban un poco los partidos, y bueno, yo creo que el equipo supo reaccionar ante eso y a la vista está. Nos fuimos al descanso con un 4-0 y bien tranquilos.
Tu vas sortir just a la mitja part amb aquest marcador ja de 4-0. No sé com et vas sentir dintre del camp. Entenc que el missatge del cos tècnic era mantenir aquesta porteria a 0, com veu fer, no?
Sí, sempre va bien tener la porteria a 0. Y bueno, la verdad que después de tanto tiempo pues cuesta un poquito entrar y coger el ritmo de partido y tal, pero bueno, conseguimos anotar un gol y no recibir, y la verdad que contento de poder ayudar al equipo en todo lo que haga falta.
Ara parlarem més de la teva faceta personal, però per tancar aquest partit contra l'Escó, sumeu 3 punts més, us queden 7 finales per endavant. No sé què s'emporta l'equip d'aquesta victòria, que us va dir a Javi al cos tècnic després del partit.
Bueno, pues nos felicitó por el trabajo que habíamos hecho y a seguir, quedan 7, lo intentaremos y que tenga lo que tenga y que pase lo que tenga que pasar, pero que por intentarlo que no va a ser.
Exactament, ara parlem més a nivell personal, perquè aquesta temporada tu jugues les dues primeres jornades, però una lesió fa que no puguis tornar a jugar fins aquest passat febrer, que ja estàs començant a sumar minuts. No sé, Dani, com ha sigut aquesta lesió, com ha sigut el procés de recuperació i tot en general aquests mesos?
Bueno, la verdad que ha sido duro, ha sido mucho tiempo parado y bueno, poquito a poco recuperándome, cogiendo ritmo y estar disponible para ayudar al equipo en este último tramo de la temporada en lo que necesite.
¿De qué va a ser la lesión exactamente? O sea, ¿qué te ha pasado?
He estado con fascitis plantar en los dos pies. Y bueno, he estado 5 meses parado y entre que luego me he vuelto a incorporar al grupo, coger ritmo y tal. La verdad que ha sido mucho tiempo parado y bueno, poquito a poco mejor, sintiéndome mejor y dispuesto, como ya te digo, a ayudar al equipo. Quedan 7 partidos y a por ello.
No sé com t'estàs sentint físicament, perquè hem dit això, vas jugar els teus primers minuts als camps del Juventud 25 de setembre, aquest de setmana ja jugues una part sencera. Com et trobes físicament? Es pot dir que estàs al 100% o potser al 90%?
Bueno, todavía no. Físicamente la verdad que me siento bien, me siento mejor, pero bueno, falta acabar de coger esa confianza y ese ritmo de partido que bueno, que cuesta porque es mucho tiempo parado, pero bueno, estoy seguro que poquito a poco que acabaré cogiendo el ritmo ese que necesito y aportando al equipo mi granito de arena.
Ens agradem molt que puguis tornar a estar amb l'equip. T'he de preguntar el que li pregunto a tots els jugadors que entra, encara que no hagis jugat, no sé com estàs visquent aquesta temporada, perquè Dani, seria ja tercer ascens consecutiu, si no m'equivoco. No sé com estàs vivint esta locura.
A ver, la verdad que no me sorprende. No me sorprende porque veo al equipo, veo a los compañeros, tanto a los que venimos de años atrás como los que se van incorporando y creo que todo el mundo que llega es para sumar. Entonces veo al equipo fuerte, veo al equipo convencido y como te digo, vamos a por ello. Ahora ya no hay vuelta atrás.
Us queden 7 partits, us poseu líders com porteu fent moltes jornades. Per tu, quina raó o quina explicació li donaries a aquesta bogeria de que sigueu líders després d'haver pujat a Primera Catalana l'any passat? No sé, quina paraula definiries aquesta temporada tan espectacular que esteu vivint?
Yo creo que equipo, equipo y equipo. Yo siempre antes de empezar los partidos siempre digo lo mismo. Antes de hacer el grito de guerra siempre digo por y para el equipo, siempre. Entonces yo creo que eso es lo que nos ha llevado a estar donde estamos ahora mismo.
Y tanto, la verdad que se está demostrando que no falleu mai, que treballeu com de valents. Afronteu ja la recta final, com dius, quedeu 7 partits, esteu a 5 del Martorell, que és segon classificat. Què t'esperes del que queda de temporada, Dani? Entenc que es patirà, però a veure si se'm recompensa final, no?
Sí, a ver, yo creo que nadie te regala nada, ¿no?
Claro.
Pero yo creo que lo vamos a pelear, lo vamos a conseguir y nada, y esperaremos resultados, esperaremos a ver cómo va el tema, pero yo creo que sí, que lo conseguiremos.
Doncs tant de bo sigui així, ho seguirem ben de prop, ja ho saps. Pròxim partit aquest dissabte, el camp de l'Atlètic Vilafranca, rival que ve de guanyar Sant Boià i Sitges a les dues últimes jornades. Sí. No sé què us espereu d'aquest partit, Dani, què coneixeu del rival i què us espereu en general d'aquesta visita a Vilafranca?
Bueno, es un equipo difícil, un equipo difícil que propone, no sé en su campo cómo nos esperarán, pero bueno, también es verdad que vienen con una dinámica positiva después de ganarle a dos rivales de la zona alta de la clasificación y eso, quieras o no, da un plus, ¿sabes? Da un extra. Y no dejan de recibir al líder, entonces, no sé, yo creo que nos esperarán con los brazos abiertos y a darlo todo ellos también para intentar salir de la zona donde se encuentran.
Em deia el Joan després del partit que són equips que amb la situació que estan i rebent el líder que sou vosaltres, entenc que serà un d'aquests partits que serà molt difícil entrar a l'àrea rival, no?
Sí, porque al final tienen más que ganar a que perder, entonces, bueno, yo creo que nos esperarán y las verán venir, o sea, a ver qué pasa, como aquel que dice, ¿sabes? No sé, que igual luego me equivoco, ¿eh? Igual luego pasa todo lo contrario, pero estos últimos partidos contra la gente que se está jugando cositas por la zona de abajo, nos estamos encontrando esto.
Doncs ho veurem aquest dissabte, a veure si es pot sumar una victòria més. Daniel Gallego, jugador del Ciudad Cooperativa. Gràcies per parlar amb nosaltres i sort aquest dissabte, por una más.
Muchas gracias, un abrazo.
Que vaya muy bien.
I passem a parlar del Futbol Club Sant Boià, Albert.
Sí, que afrontava un partit molt important al Batista Milà, el primer de Pedro López com a primer entrenador. Aquest partit era molt important a nivell classificatori, ja que el Sant Boià necessitava una victòria sí o sí, no només per trencar la mala ratxa de 4 partits sense guanyar, sinó perquè també una derrota seria una 10 a la lluita pel play-off.
I com va en aquest partit?
Doncs es va complir la dita, John, perquè sempre es diu que a nou entrenador victòria segura, i Pedro López no va ser una excepció. El Sant Boià es va imposar 3-1 al Catllar en un partit on els locals van ser els grans dominadors en el marcador gràcies a un doblet d'Adrià Petit, i malgrat el Catllar aconseguir retallar distàncies al minut 60, els de Sant Boi van saber resoldre el duel i als 10 minuts Sulaiman va posar el definitiu 3-1. Així l'equip del Baptista Milà suma 3 punts molt importants, ja que gràcies a l'empat del Tortosa Ebre el Sant Boià torna a la 6a plaça i es posa només 5 punts del tercer a falta de 7 partits. Aquest duel, a més, també va ser un partit molt important per un dels pilars d'aquest equip, i és que Àlex Penyes, capità del Sant Boià des de fa 4 temporades, sumava el seu partit número 100 amb la samarreta vermella, i què millor que fer-ho amb una victòria que torna a apropar a les seus a la lluita pel play-off. Àlex Penya, el capità del Futbol Club Sant Boià, bona tarda.
Bona tarda.
100 partits amb el Futbol Club Sant Boià, entenc que ahir va ser un dia especial, no sé com el vas viure.
Doncs sí, la veritat que va ser un moment bastant especial, la veritat perquè no m'ho esperava gens ni mica, em vaig enterar divendres que farien tot aquest homenatge, i bé, un diumenge diferent.
Ja has passat la barrera del 100, la teva quarta temporada. A quants creus que pots arribar? No sé si pots arribar al 150, 200, o... No sé si hi penses, en el futur.
Amb això del futbol no se sap mai. Pots arribar a 100, 200, no sé. La veritat que estic molt content per haver assolit aquesta xifra. I el futbol dirà quant temps més estaré durant guerra. Però de moment arribar al 100 ja és bastant, o sigui que toquem fusta i seguim igual.
Exactament. Parlem del duel d'ahir, un partit del Baptista Milà contra el Catllar, el primer en Pedro López com a primer entrenador, i on us jugàveu 3 punts molt importants contra un rival que teníeu just darrere la classificació. No sé com es trobava l'equip abans d'aquest partit.
Doncs mira, sembla mentida, però... estan els que estàvem l'any passat, els capitans que vam quedar, que eren l'Òscar, l'Aragón i jo, doncs aquest últim relleu ens va sonar una miqueta, doncs, agafar la dinàmica que vam tenir l'any passat, perquè també va ser, no sé si no recordament, les últimes 8 jornades o així, i això, pues, recuperar la il·lusió i les ganes i el voler, pues, no sé, fer les coses bé i acabar de la millor manera possible. I res, tota la setmana hem estat parlant això, il·lusió, ganes... I aquesta la tònica, i crec que ho vam aconseguir.
Després de 30 minuts sense gols, Adrià Petit posa l'1-0 abans de la mitja part. No sé com van ser aquests primers 45 minuts, si vau ser més anar a pressionar o volíeu fer força en defensa. Com van ser aquesta primera part?
Bé, la primera part vam sortir bastant bé, dominant en pilota i de més, però alguns errors nostres en la sortida i el no acabar de rematar les jugades, que és el que ens passa durant tota aquesta temporada, van donar una miqueta de... com la vidilla al Catllar, però un cop va marcar Petit, ens vam assentar, vam poder marcar algun gol més, però bueno, no va haver-hi cap més història a la primera part, la veritat.
A la segona torna a marcar Adrià Petit, el seu doblet, i al minut 60 el Catllar aconsegueix retallar distàncies i posar aquest 2-1. No sé com van ser aquestes dues jugades, la jugada del 2-0 i el 2-1, i aquests minuts en general, Àlex.
La veritat que la jugada del segon, tant del segon com del tercer gol, són dos jugades molt maques, perquè surten des de darrere fent un bon futbol,
i que és el que sempre hem volgut fer, però bueno, el seu gol és una jugada aïllada d'estratègia que es perd la marca en un moment, remata sol i entra. Bueno, coses que ho treballo tota la setmana i que et passen al partit.
Sobretot això que dius, que us marquen el 2-1, però que reaccioneu ràpid perquè als 10 minuts Sulaiman posa aquest 3-1. No sé com s'explica per tu aquesta reacció tan ràpida. Entenc que no, malgrat que retallés distància al Catllar, no veu patir pel resultat.
No, perquè de fet l'equip es va refer bastant bé. No va ser un cop d'aquests com ens estava passant últimament, que et deixava ja aixafat i tal, i veies, hòstia, començava a anar a tremolar les cames a tothom. Sinó al revés, va ser com, hòstia, sabem que estem jugant millor, que podem marcar el tercer gol i és el que va buscar l'equip. Ambiciós, amb ganes, valentia i il·lusió. I això és el que ho vam poder aconseguir.
Doncs us emporteu els 3 punts contra el Catllar, talleu una mala ratxa de 4 partits sense guanyar i amb l'empat del Tortosa us torneu a posar a 600. No sé com ha jugat aquesta victòria als ànims de l'equip.
Bueno, doncs més que res, el que volíem era un resultat positiu. Perquè després d'aquestes 4 últimes mals resultats, doncs, bueno, sí, l'equip necessitava una miqueta de positivisme, no? I aquests 3 punts doncs, ens han anat molt bé i mira, afrontem amb les ganes de seguir fent les coses bé, el que queda de temporada.
Ara us poseu a 5 punts del tercer classificat, ja que heu aconseguit la victòria i els vostres rivals directes per si no han pogut sumar. Falta 7 partits, no sé com afronteu aquesta recta final que us queda.
Partit a partit. O sea, tópico total, però és que no ens queda una altra. No hem de veure més enllà del diumenge que ve perquè no ho podem fer. Llavors, el que passi aquest cap de setmana és el que determinarà la següent. O sigui que concentrats en cada cap de setmana i poc més.
Entenc llavors que no us marqueu de moment cap objectiu a la classificació fins que no quedin una o dues jornades, no?
No, literal, o sigui, a fer els millors resultats possibles i a veure on estem les últimes d'això, 2-3 jornades finals i a veure per què podem lluitar, què podem fer o on estem.
Doncs ho seguirem ben de prop. Et vull preguntar perquè en aquesta recta final, com has dit, estarà Pedro López com a primer entrenador, després d'estar com a ajudant tècnic durant tota la temporada. No sé si del que heu pogut treballar en aquests dies que heu estat, si canviarà molt l'estil de joc en aquesta recta final. No sé què us ha dit el Pedro en aquests pocs dies que ha estat com a primer entrenador.
Bueno, doncs una mica la tònica que he dit abans, perquè ell va parlar de la seva idea i de més, i ens va donar la paraula a cadascú del vestuari per veure què pensàvem del tema i què volíem dir. Bé, em va tocar a mi el primer per ser capità parlar i va dir, ha resumit tot el que pensava jo i el que pensava el vestuari. O sigui que res, il·lusió, ganes, fer el millor possible, cadascú que doni el 100% el que queda de l'any i això, a veure on acabem i on estem i per què podem lluitar. Però canvis radicals no veurem. Perquè al Pedro també li agrada tenir la pilota, atacar molta gent, anar a dalt, o sigui que les ganes no faltaran.
El factor que ja el coneixeu, que ha estat tota la temporada, entenc que ha jugat molt a la sintonia de que tot segueix igual, no?, amb el Pedro i amb vosaltres?
Sí, correcte. Sí, no, tampoc vol això. El que sí que ha repetit bastant és que tothom es diverteixi, dintre d'uns límits, dintre de la serietat que és el futbol, però tothom es diverteixi i donar 100% i a veure què passa.
Doncs ja per anar acabant, pròxim partit aquest diumenge al camp del Martorell, que és el segon classificat. Àlex, què t'esperes d'aquest duel? Perquè us veiem un dels rivals més forts del que hi ha aquesta lliga.
Sí, però bueno, aquí a casa vam quedar 1-1,
sí.
Van arribar moltes alternatives, vam jugar un molt bon futbol i jo crec que si repetim el mateix partit podem treure coses positives. O sigui que jo crec que seguint en la línia que hem tingut aquest cap de setmana i la que vam tenir contra ells a casa, es pot treure un bon resultat.
Justament et volia preguntar això, perquè l'anada empateu 1-1 amb 2 gols que són a la primera part. No sé què te'n recordes del rival, quins són, per dir-ho així, els punts forts, o com definiries el Martorell?
Bueno, no he vist aquest cap de setmana el que han fet, però també van canviar Raúl de l'Amo.
És veritat.
Sabien com era Raúl, més o menys sabies com podien jugar, però bueno, no crec que canviïn gaire l'estil. Gent ràpida a dalt, s'ho juguen tot, pilotes en llarg, en diagonal, jugar per dins... Bé, gran, tenen moltes possibilitats, la veritat, tenen molt bona plantilla i t'ho pots esperar tot. Però bueno, és que és el que parlem amb el Pedro. Hem de mirar-nos més a nosaltres i menys als altres i fer les coses que sabem fer i a partir d'aquí pues, treure els tres punts.
Doncs ho veurem diumenge, que estarem allà a Martorell narrant el vostre partit. Àlex Penyes, capità del Futbol Club Samullà, gràcies per parlar amb nosaltres. Felicitats per aquests 100 partits i que ens veiem aquest diumenge.
Moltes gràcies i moltes felicitats a vosaltres també, que sé que fem el teu programa, si no m'equivoco.
Sí, exactament.
I també sou d'enhorabona, així que un plaer, com sempre, parlar amb vosaltres i res, ens veiem diumenge.
Que vagi molt bé, Àlex, una abraçada.
Molt bé, una abraçada.
I com tenim ara mateix la classificació, Albert?
Doncs el CIO Cooperativa, com hem parlat amb el Daniel Gallego, segueix líder de la classificació, segueix a 5 punts del Martorell, però el Samboyà, que semblava que se li complicaven les coses amb aquesta mala ratxa que ha costat la destitució de Juan Romero, doncs ha aconseguit una victòria que potser, jo crec que com en Zay l'Àlex Penyes, encara que diguin que vagin partit a partit, li ha canviat molt la cosa perquè han pujat un cop més a la 6a posició, han recuperat aquesta 6a plaça després de l'emprat del Tortosa, Sant Feliuenc ha empatat, Sant Cugat ha perdut, Sitges ha perdut i ara ja només es troba a 5 punts del tercer classificat, que pot donar entrar al play-off. Sí que és veritat que és complicat, perquè el grup 2, crec que està el Manresa, quedaria com a millor tercer en lloc dels Sitges, però, bueno, afrontes aquesta segona fase, bueno, segona fase, perdó, aquesta fase final de 7 partits que es queden, jo crec que de manera molt diferent.
Perquè, Albert, perquè la gent tingui el context, repassem com és aquest format d'ascens en aquesta lliga, en aquesta primera catalana.
Doncs el primer, bueno, el líder i campió de la categoria, òbviament, pujarà a la Lliga Elite, però hi haurà un play-off entre els tres segons classificats dels tres grups de primera catalana i aquest playoff sumarà el millor tercer d'entre els tres grups i en aquest cas, ara mateix, a dia 24 de març, és el Gimnàstic Manresa que amb 45 punts al grup 2, si no m'equivoco, d'aquesta primera catalana seria el millor tercer d'entre els tres classificats que estan en aquesta tercera plaça. El Sitges està amb 40 punts, és a dir, a 5 punts del Gimnàstic Manresa, però bueno, a falta de 7 partits encara pot passar alguna cosa.
Alguna conclusió que vulguis treure d'això, sobretot del Samboyà, perquè al final la Cope va com un tir.
Sí.
El Samboyà sí que hi ha algun dubte més amb aquesta victòria, alguna conclusió que puguem treure de cara a aquest possible playoff on pugui estar el Samboyà?
Sobretot que et canvia de la cara perquè agafes il·lusió, jo crec que una derrota et podria haver complicat molt les coses, fins i tot et posaves amb una mica de distància però en aquesta lluita per evitar el descens si perdies contra el Catllar, perquè se't posava només a un punt l'equip tarragoní, i ara amb aquesta victòria i els resultats que s'han donat, estan a només a 5 punts del playoff, no serà fàcil, però clar, agafes un nou entrenador, potser el que ha dit l'Àlex Penyes, que ja els va passar la temporada passada, que et canvia la cara, agafes una nova il·lusió de, mira, amb canviat de cos tècnic potser ha canviat les coses, llavors et queden 7 partits, aquest pròxim cap de setmana te'n vas al camp del Martorell, i jo crec que serà molt, molt definitori el que passi aquest diumenge.
7:37 de la tarda.
I avui em converteixo en Eloi Collazos perquè, com cada dilluns, hem de repassar com ha anat la jornada esportiva a Samboyana aquest cap de setmana. Així que parlem de futbol i ens anem a la segona catalana.
Nova victòria del Marianao Poblet, que suma 3 punts molt importants després de guanyar 0-1 al camp d'un rival directe com és el Sant Vicenç dels Horts. Escoltem el jugador Àlex Fernández valorant com s'ha viscut aquesta victòria.
La verdad que el partido del sábado se vio un partido bastante interesante y muy intenso, donde se vieron dos equipos que quieren llegar a las últimas jornadas con opciones a hacer playoff y así se vio. Durante el partido, pues bueno, cada equipo tuvo sus minutos, ¿vale? Al fin y al cabo, nosotros yo creo que los últimos 15 estábamos mejor físicamente y eso nos hizo que no lleváramos el partido. A partir de ahí, pues el equipo ahora mismo con la victoria del otro día se ve en otra perspectiva también. Y nada, intentaremos luchar hasta el final y a ver si podemos llevarnos el premio, que es hacer playoff.
D'aquesta manera, l'equip de Víctor Rodríguez retalla distàncies i es posa 3 punts al playoff a falta de 7 jornades.
I Albert, com ha quedat el primer equip femení del Samboyà?
Doncs nova victòria, el Bautista Milà, aquest cop per 4-0 davant de la penya recreativa de Sant Feliu. L'equip de Carles Villa ja suma la 6a victòria consecutiva i es posa només 2 punts d'un possible playoff d'ascens a primera divisió.
Ens anem a la categoria amb més equips de Sant Boi. Com ha anat la jornada de tercera catalana?
Doncs malauradament cap de setmana sense victòries samboianes en aquesta categoria. La penya Màlaga perd 6-3 en un duel boig al camp de l'Abrera i s'allunya dels play-offs descents. El Sant Boi ja ve per la seva banda cau 2-0 al camp del Castelldefels B i baixa a la novena posició. Finalment, l'amateur B del Mariano Poblet perd 3-2 al camp del Vallirana, posant-se a només 3 punts de la zona de descens.
I acabem amb el futbol, parlant dels equips de quarta catalana.
Derrota 1-0 del filial de Ciutat Cooperativa al camp del Viladecans, fet que el fa baixar a la novena posició. El Casablanca, en canvi, es recupera de l'últim empat i guanya 0-5 al camp de l'Esparreguera, mantenint-se en segona posició a falta de 7 partits.
I aquest cap de setmana tornava a l'esport rei d'aquesta ciutat. Albert, com li ha anat als nois de la Unió Esportiva Sant Boiana?
Doncs malauradament se'ls ha escapat la victòria en l'última jugada, i és que el primer equip masculí ha perdut el Valdir Eleo davant del Burgos amb un resultat final de 23-25. Ens explica les sensacions de l'equip el jugador Pedro Soto.
Bueno, el partido de ayer se vivió muy intensamente en todos los sentidos. Siempre tuvimos la sensación de que lo íbamos a ganar y por eso la derrota fue tan dura. Yo creo que el equipo está muy muy bien, nada más nos falta ultimar algunos detalles para llegar lo mejor posible a las fases finales, pero que creemos mucho en nosotros, que estos detalles que hicieron que el partido se vayan, se van a arreglar durante la semana y durante todos estos días de entrenamiento que nos queda hasta las fases finales. Y bueno, así como el partido contra el Brack, la moneda cayó para nuestro lado, esta vez cayó para el lado de ellos, pero nada que no se pueda arreglar, así que muy confiados y muy contentos por lo que venimos logrando.
Així, l'equip malauradament perd el primer partit d'aquesta segona fase i aquest diumenge enfronta un altre duel molt exigent, aquest cop al camp del Brac.
De la gespa ens anem a la pista per parlar del Club Futbol Sala Sant Boi.
L'equip ha aconseguit aquest diumenge una de les millors victòries de la temporada i és que s'ha imposat 0-6 a la pista de Màgic Sants. Amb aquesta victòria, l'equip de Júnior Panaic es manté a 9 punts de les posicions d'ascens amb un partit menys.
I passem la pilota dels peus a les mans. Com li ha anat el bàsquet Sant Boi?
Doncs hem viscut una doble victòria a la parellada aquest cap de setmana. El primer equip femení es refà de les dues últimes derrotes i aconsegueix 2 punts de mèrit després d'imposar-se al Vendrell a la pròrroga amb un resultat final de 57-53. L'equip es posa així una victòria per sobre el descens a falta de 4 jornades. Ens ho explica la capitana, Cristina Llop.
Doncs partit bastant complicat contra el Vendrell, un molt bon equip, que de fet no vam començar gens bé, no vam començar amb bona dinàmica, però per sort el tercer quart va ser molt bon quart i vam poder donar-li una volta al marcador perquè vam anar a la mitja part a menys 11 i res, ens vam posar les piles entre totes, vam jugar en equip com realment sabem i super orgullosos de la victòria que la vam poder treure després d'una pròrroga i molt contentes. Ens esperen 4 partits, que són 4 finals, per poder acabar ja aquesta temporada tranquil·les, mantenint categoria i orgullosa, molt orgullosa de l'equip que tenim i el que podem demostrar. Així que ens enfrontem amb un nou repte aquest diumenge contra el Pallejà i busquem una altra victòria per assegurar-nos ja al 100% la permanència.
Per la seva banda, el primer equip masculí ha aconseguit tallar una mala ratxa i ho ha fet amb una victòria molt important. Els nois de Miqui Platel han guanyat 74-62 al Club Bàsquet Àguiles, victòria que els hi permet seguir vius en la lluita per la permanència a la primera categoria. Ens ho explica el jugador Oriol Bayonesta.
Bueno, després del partit d'ahir a la tarda tenim bones notícies. Vam aconseguir guanyar l'Àguiles, que era un rival directe. Res, va ser un partit molt, molt competit. Bé, fins al tercer quart anàvem pràcticament empatats tota l'estona. Per sort, l'últim quart vam poder avançar-nos en el marcador i vam aconseguir mantenir la distància fins al final del partit, que és el que ens havia acabat costant més les últimes setmanes. Hem d'estar molt orgullosos del partit i de com vam jugar. I, bueno, la feina encara no està feta, queden encara 4 partits, hem de seguir guanyant, necessitem les victòries. I res, a centrar-nos en el pròxim partit d'aquest cap de setmana contra S.
Amb aquesta victòria contra un rival directe, l'equip es posa 2 victòries de la permanència a falta de 4 jornades.
Seguim parlant de bàsquet. Com ha quedat el bàsquet llor?
Derrota 66-61 dels nois de Josep Gelabera a la pista del Casal Vilafranca, un duel clau a la lluita pels play-off, on malauradament l'equip de Sant Boi ha caigut derrotat. D'aquesta manera, el bàsquet llor no pot recuperar la segona posició i es troba fora de la zona de play-off d'ascens a falta de 4 jornades.
I del bàsquet ens anem al Pau Gasol per parlar de l'handbol Cooperativa Sant Boi.
El primer equip masculí malauradament perd en una altra final d'infart i cau 34-33 a la pista de l'handbol Gavà, un equip que lluita per evitar la zona de descens. Els nois de Samu Rodríguez baixen així a la sisena posició. Ens explica les sensacions de l'equip el jugador Pau Giner.
Ahir vam tenir derbi contra Gavà a casa seva i, bueno, va sortir creu. Un altre partit que no diria que se'ns escapa perquè realment no l'hem tenia en cap moment. Però, bueno, que al final tornem a perdre per un gol. Sembla que va ser 34-33 el resultat final. I, bueno, va ser un partit molt intens per la rivalitat, però sobretot també per la necessitat del rival en sumar dos punts i sortir del descens. I això jo crec que a nosaltres potser ens va faltar una mica, com va dir el Samu, una mica d'orgull. Perquè fins als últims 12-15 minuts l'equip no acaba de reaccionar. Tot i que vam tenir l'última jugada per empatar, però vam fallar 6 metres. Bueno, segurament l'última acció és la més fàcil de recordar, però l'encert de cara a porteria va ser bastant dolent durant tot el partit. Però bueno, encara queden, crec que, 4 partits i tot i que no admetré, l'equip jo crec que està una mica tocat, perquè perdre un derbi contra Gavà pues, mai ens agrada, però bueno, jo crec que és que hauria d'estar tocat l'equip, perquè si volem acabar del grup de dalt hem de tornar a fer millor les coses i perquè ningú ens regalarà res. O sigui, quedin 10, 5 o 2 jornades, aquí tothom vol guanyar, així que hem d'estar preparats i treure el màxim de punts possibles fins al final de temporada.
El primer equip femení, en canvi, ha sumat una victòria de mèrit fora de casa, i és que les noies de Sant Boi van guanyar 22-29 a la pista del Gràcia de Sabadell. L'equip d'Enric Soriano suma així la segona victòria consecutiva i es posa 3 punts per sobre el descens a falta de 5 jornades. Per explicar-nos com es va viure aquest partit, tenim en trucada una jugadora de l'handbol Cooperativa Sant Boi. Aina López, bona tarda.
Bona tarda.
Victòria 22-29 a la pista de Gràcia Sabadell, que és un equip que es trobava 4 posicions per sobre l'hoste. No sé com vas viure aquest partit.
Doncs la primera part, la veritat és que vam anar al descans, no sé si perdem de 3 o de 5. L'equip a la primera part no vam acertar cara a porteria, tampoc vam acabar d'estar enxufades dins del partit i això ens va condicionar molt, però l'equip a la mitja part ho vam dir que no se la va rendir i bueno, a la segona part vam fer uns parcials increïbles que això ens va fer portar-nos la victòria cap a casa.
Justament et volia preguntar això, perquè tu has dit que us aneu 3 per darrere a la mitja part, però si al final acabeu guanyant de 7 punts amb aquest 22-29. No sé com s'explica aquesta remuntada tan gran.
Jo crec que la defensa que vam fer va ser molt bona. La primera part, la veritat, com he dit, el xut de porteria tampoc acompanyaven, estàvem totes com despistades, i la segona part era o ens posem les piles i anem totes a una, o podem arribar a perdre un partit que sabíem que competint-lo al nostre millor nivell acabaríem guanyant.
Doncs guanyem un partit fora de casa, i realment tampoc érem moltes jugadores, i com hem dit, contra un rival que estava per sobre. No sé quina importància té aquesta victòria, Aina, que és on porteu del partit que veu viure ahir.
Jo m'emporto l'equip que estem fent. Això ens agafa confiança, tant jo per exemple individualment com col·lectivament. Vam demostrar que som un equip, que no era una lluita una contra totes, sinó érem totes, i que l'equip, tant la banqueta com a la pista, ens animaven. I això és el que jo m'emporto al partit.
Sumeu ja 2 victòries consecutives, aquesta contra la Gràcia Sabadell i a Montmeló la setmana passada, que també va ser una molt bona victòria. No sé com us esteu trobant aquests últims dies, la veritat que esteu sumant victòries molt bones.
Sí, la veritat és que bueno, estem demostrant que podem combatir i guanyar a tots els equips. Això, com he dit, ens dona confiança, ja que som un equip jove que perdre ens ratlla molt i la setmana d'entrenament es fa complicada, i portar 2 victòries consecutives i més amb la distància de gols que les estem fent, ens agafa la setmana amb més tranquil·litat, la veritat.
Després d'una temporada complicada, al final tu has dit, sou un equip molt jove, molt nou, creus que potser esteu a nivell anímic al millor moment de la temporada?
Jo crec que sí, és un moment que Estem fent una pinya ara, jo crec que no ho havíem fet mai. Ara tenim, bueno, la, tant jo com les que soc la petites, amb les grans, fem una, un equip que és molt bo, ens ajudem totes entre totes i al final és el que diem sempre, totes volem remar cap a, bueno, sortir al descens i salvar-nos i per la següent temporada optar a alguna cosa més.
Doncs tant de bo sigui així, us poseu 3 punts per sobre del descens ara mateix, us falten 5 partits. Què t'esperes d'aquesta recta final, Aina?
Sumar punts, agafar més confiança de la que tenim. Jo crec que tots els partits que ens venen podem competir, podem guanyar i donar la sorpresa.
Doncs tant de bo sigui així. Ara amb absoluta sinceritat, us queden 5 partits. Quants creus que s'han de guanyar per dir-ho així, per no patir aquesta recta final?
Jo crec que amb 2 estem, però sí, ojalà podem guanyar tots i anar més tranquil·les.
Doncs tant de bo sigui així, us queden només 5 partits, perquè teniu un partit menys, i és que aquest dijous jugueu un partit aplaçat a la pista d'Esplugues, que són les 8enes classificades. A l'anar us van guanyar 20-28, no sé què t'esperes d'aquest partit, Aina, què coneixes d'Esplugues?
Jo crec que, no me'n recordo, crec que el partit d'Esplugues no vaig jugar, però ho vaig veure des de la grada. Bueno, és un equip que al començament de la temporada tenen moltes jugadores, però després les van perdent. Jo crec que és un equip que podem guanyar. Jo, com he dit abans, o sigui, ho estem demostrant, que podem competir-li a tothom i que, per exemple, a UAR, jo crec que molta gent de la classificació no s'esperava que guanyessin i més del marcador que vam guanyar i donarà sorpresa com l'estem donant.
Si heu guanyat a Àmbol Sants, heu guanyat a Gràcia Sabadell, entenc que Esplugues també és un partit, com estàs dient, que es pot guanyar perfectament.
Sí, jo crec que, bueno, Garbí, que ve diumenge, Esplugues, jo crec que tots els partits us podem guanyar, la veritat.
Doncs ho anirem veient, tant de bo es puguin sumar, com has dit, totes les victòries possibles. També t'he de preguntar, ja per acabar, el diumenge jugueu aquí el Pau Gasol contra el Garbí Palafrugell, que són les de Güenes, a l'anada veu perdre només de 2 punts. Què t'esperes d'aquest duel que viureu diumenge contra Garbí?
Bueno, allà a Garbí, a part del desplaçament, de que eren molt poques jugadores, que no eren quasi canvis, aquí jo crec que si estem tot l'equip i, bueno, i fem com la segona part d'aquest partit, anem totes a una, al final ens transmetim confiança unes entre totes, el míster ens transmet confiança a nosaltres i nosaltres s'ho donem, i jo crec que si juguem com hem jugat l'últim partit a casa contra Montmeló i el de fora ara contra Obar, podem guanyar.
Si guanyeu aquests dos partits, Aina, jo crec que es pot dir que la permanència estaria ja quasi assegurada, no?
Sí, però aquesta lliga bueno, pot donar moltes sorpreses, al millor un equip que està baix pot començar a competir-li a un equip que està dalt i tampoc ja que baixa la guàrdia.
Doncs ho anirem veient. Aina López, jugadora de l'handbol cooperativa Sant Boi, gràcies per parlar amb nosaltres i a per una altra victòria aquest dijous.
Moltes gràcies a vosaltres.
Vagi molt bé.
I de l'handbol ens anem al Club Vòlei Sant Boi.
El primer equip femení pateix una dura derrota per 0-3 a la pista de l'Eia, equip de la zona baixa de la classificació. L'equip baixa així a la quarta posició de la fase de permanència, però es troba només un punt per sota del liderat d'aquesta fase de permanència de la primera divisió. Per la seva banda, el primer equip masculí pateix la primera derrota d'aquesta fase d'ascens. L'equip Sant Boià ha perdut 3-2 a la pista del Vòlei Viladecans, sumant un punt en aquesta sisena jornada de la fase d'ascens de primera divisió i mantenint-se en aquesta tercera plaça.
I acabem la bateria parlant del Club de Béisbol i Softball de Sant Boi.
Sí, perquè comença ja la temporada de béisbol i softball a la nostra ciutat i espero entendre-la perquè és una mica complicada. El primer equip femení ja afrontava la quarta jornada de la Divisió d'Honor Espanyola de Softball i, malauradament, no ha pogut sumar punts en el seu viatge a Madrid i ha perdut 2-9 al camp del Softball Ribes. L'equip santboià es situa en cinquena posició en un triple empat, sumant 3 victòries i 3 derrotes en aquestes primeres 4 jornades. El primer equip masculí, en canvi, jugava la primera jornada de la Divisió d'Honor Espanyola de Béisbol, on malauradament van perdre el seu primer duel 1-2 davant del béisbol Miralbueno, però en el segon partit d'aquesta jornada que s'ha viscut aquest de setmana van aconseguir guanyar 7-4 contra aquest equip de Zaragoza i sumar ja la primera victòria d'aquesta nova temporada.
De tot això que hem explicat, què és el que tu creus que hem de posar el focus en el que passarà aquesta setmana a nivell esportiu?
Sobretot el que hem parlat amb la jugadora, amb l'Aina López de l'Handbol Cooperativa Sant Boi. S'estan jugant a la permanència a la Lliga Catalana d'Or i ho estan fent bé de moment amb dues victòries consecutives. I el cap de setmana que ve, el bàsquet, els dos equips estan jugant també la permanència. Serà una recta final de temporada molt patida per aquests dos equips. I també parlarem del Casablanca i del Sant Boià, que potser no són notícies tan tristes, sinó que s'estan jugant uns play-offs. Llavors, ve una setmana molt carregadeta.
Hi ha com un patiment generalitzat, no?
Sí.
En l'esport Sant Boià.
Sobretot el bàsquet i l'handbol, com deia. L'handbol portava setmanes molt, molt dolentes, per això han guanyat dues victòries consecutives. El bàsquet està a punt de patir un doble ascens. En plan, va baixar la temporada passada, pot tornar a baixar aquesta temporada, per almenys aquesta setmana ha guanyat. I encara manté una mica possibilitats, però està difícil. I sobretot això, patir, però a veure si és amb una recompensa final.
Com ho fas tu per dividir-te en tantes parts per poder anar a veure tots els partits de tots els clubs de Sant Boi? Perquè clar, tu, si algú va al camp, l'Albert Vilar està allà.
Sí, sí, no, si hi ha 0 persones, és que m'he mort. Si hi ha una persona, és que estic jo. Però, sobretot parlant de futbol, estan anant bé les coses, però també hem de posar l'ull en tots els altres esports que hi ha aquí a la ciutat, de l'esport femení, i sobretot que deixin de patir, sisplau, com està dient l'Aina.
Però deixaran de patir, no? Perquè ara arriba la primavera, la cosa es relaxa, no?
La sang s'altera, també.
Sí, una mica tot.
Sobretot us he d'avisar que hi haurà un moment del mes de maig que jo desapareixeré, perquè s'acaba la temporada del handbol, del bàsquet i del rugbi, llavors em quedo sense res.
No m'ho crec. Trobaràs fórmules per seguir explicant l'esport local. D'això no estic absolutament.
Us
he de dir que ens estem apropant a la temporada de renovacions, de quan els directius decideixen si un programa renova o no renova. Jo crec que estem apropant ja el moment de començar a assomar la petita Sant Boià en joc.
Carrusel esportiu, no?
No pot ser que només cobreixi la còpia del Sant Boià, no?
No pot ser.
Jo vaig estar setmanes com una gota malaia, titin, titin, titin, Sant Boià en joc, Sant Boià en joc, Sant Boià en joc. Jo crec que cal començar ja la campanya perquè aquesta casa, Ràdio Sant Boi, també cobreixi altres esports, que no només el futbol.
Jo tiro una proposta, que sé que és una mica boja i potser aquesta temporada no arriba. La Sant Boiana femenina, s'està jugant a l'ascens, a la màxima categoria espanyola, però ho fan a Eibar, al País Basc.
Escolta, jo estic disposat,
Home, jo tot el que sigui País Basc, ja saps.
Endavant,
no? Estem disposats, no?
Quan és això? El mes d'abril. Quarts de final contra el líder.
En cap de setmana.
De setmana, clar.
Vale. Doncs jo ja ho dic que sí.
I seria una aposta molt clara per l'esport femení, com és la Sant Boiana, que està a punt de pujar a la màxima categoria, com està el primer.
S'ha de poder fer.
Home, i tant que sí. Doncs ho tindrem en compte. Això està tot l'esport local d'avui.
Som gent de carrer i ens prenem la vida tal i com ve, perquè som gent de carrer i ens prenem la vida tal i com ve. Som gent de carrer i ens prenem la vida tal i com ve, perquè som gent de carrer i ens prenem la vida tal i com ve.
Som gent de carrer, aquest ha estat el programa un dia més. Avui, programa 100 d'aquesta temporada. Albert Vilar, moltes gràcies, com sempre.
Per 100 més, no?
Home, i tant, els que facin falta.
No arribarem a aquesta temporada, o sí, no sé què fem cap de setmanes.
Home,
no
arribarem. Calma.
No siguis així, va.
No arribarem, però per portem físic. Que és veritat, la temporada passada vam fer 170, doncs farem els mateixos.
A veure com surts d'aquí.
Que no arribarem als 200 d'aquesta temporada, ja et veurem l'any que ve.
Marc Bernet, moltíssimes gràcies a tu.
A vosaltres i enhorabona per aquests 100 programes d'aquesta temporada, pels 270 que portem ja.
I tant.
I escolta...
I pels 300 a 1.
Pels 300 a 1.
Doncs moltes gràcies a tots
els
que...
Perdoneu, el dia de 300 podem fer el programa així una mica amb cueros, no? Deixo aquí la proposta.
Ho deixem ho valorarà el comitè de gent de carrer.
Perfecte.
El comitè d'experts, a veure què acaben determinant. Això ha estat el programa d'avui, que acabeu de passar una molt bona setmana, tot el que queda, que és moltíssim, el que passa que s'ha fet una mica pujada aquest dilluns, però bé, tot ho remuntem. Això ha estat el programa d'avui, moltíssimes gràcies per escoltar-nos un dia més. Fins demà.
L'espelma encesa és el que sempre ha guiat els impulsos de força major que no hem controlat, per moments feliços efímers pendents de valorar, promeses que s'emporta el vent, penes ofegant el mar, agafo la katana amb ganes, vaig a tallar aquest plat i tornar a sembrar el que amb el temps hem estat madurant, treure males cares, males herbes de davant, veure el moment fred i lucida quan arriba al final, mentre tanca les parpelles pel moment que ens ha enlluernat, sintonitzant incerteses, desconnecten realitats, simbolitzant misticismes per buscar la veritat, on la dualitat és tan confosa, el dubte és massa car, em van donar coneixement, druides del Prepirineu, sorolls per tot arreu, en un món on deixes morir, acabes clavat a la creu. Modes i drogues, rodes vicioses, coves i fosses, autodestrucció entre parelles amoroses, problemes de família pels diners i els béns immobles. El l'ús no tindrà desenllaç quan s'ha tibat massa la corda. Es guanya més per callar que no pas quan s'obre molt la boca. Es guanya més per humil quan no es parla del que es cobra. Roba l'obra d'art, tu pots gastar en putes i coca o en una caseta amb tomaqueres, gallines i oques. Som gent de carrer i ens prenem la vida tal i com ve. Perquè som gent de carrer i ens prenem la vida tal i com ve. Som gent de carrer i ens prenem la vida tal i com ve. Perquè som gent de carrer i ens prenem la vida tal i com ve. Perquè som gent. Som gent de carrer. Ràdio Sant Boi.